Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Sabadell, sé on siguis.
Bon dia.
Molt bon dia.
Esther Vives, bon dia.
Bon dia.
Andrea Mármol, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I el Toni Soler, la tertúlia d'avui. Hola, Toni.
Bon dia.
Bon dia. Per tant, sols ulls de son. De... Hola, Tian.
Bon dia.
Bon dia. D'aquí una estona parlarem de... Això que avançava, aquesta notícia que avançava a RAC1 a través del Marc Martínez Amat, que la Generalitat activa el dia 1 de juliol un sistema informàtic ja que per recaptar els seus impostos es farà dir sistema Espriu, i serà el nucli de la hisenda pròpia. D'entrada, només s'ocuparà dels tributs propis i cedits de la Generalitat. He de dir que hi ha un oient que es diu Sergi Olivera, m'ha agradat molt aquest tuit que deia, i diu: autopista de peatge, Pau Casals. Premis de cinema, Gaudí. Sistema recaptatori, Espriu. Un país normal, sí, però ben tronat. Està molt bé.
I després... Però què té a veure Espriu amb, la, amb el tema d'aquest que estem parlant?
Són els ponts amb l'Agència Tributària Espanyola, no? Sí. Els ponts... Pons a l'Espriu, però per fer la transició.
Cara del Toni Soler.
Què vols dir?
S'ha posat poeta. Home. Sí, la conya aquesta de la pell de
brau. La pell
de brau
és per fer la transició de l'Agència Espanyola a l'Agència Catalana. És l'única cosa que se m'acut, perdoneu, eh?
Ja. Sí, mira. Va, el dir que a partir d'un cap a quarts d'onze o així, avui parlarem d'anorexia i bulímia. Perquè, sortosament, a vegades que ser pesats parlant de segons quins temes, jo crec que el fet que se n'hagi parlat molt els últims anys ha aconseguit dues coses. Una, posar el problema damunt de la taula, aportar-hi solucions el més ràpidament possible, i una de les primeres és que ara ja no es veuen aquelles desfilades de moda que eren cadàvers, era el Walking Dead, nois i noies emblanquinats, prims com un secall, una cosa terrible, i campanyes de publicitat intolerables. Bé, això s'hi ha posat la moda, ha dit prou, s'ha acabat. Avui en parlarem, per exemple, amb el director del 080, el Barcelona Fashion a Barcelona, i amb la gerent de l'Associació contra l'Anorexia i la Bulímia de Catalunya. Això en parlarem a partir d'un quart d'onze. Abans deia el que us he dit, que he regut molt del que deia aquest matí, que és veritat que això no s'arregla com s'arreglava abans. Abans els volien arreglar les coses amb... No, nena, tu has de menjar un plat de segons, dues bufetades i cap a casa.
Sí, sí. M'agrada molt aquesta imatge que la fiquen
al dintre. Moltes d'altres coses s'arreglaven.
Sí. Bueno, la letra constant.
No t'aixecaràs de taula fins que els cigrons hagin desaparegut, i si no, al sopar tornaran a aparèixer els mateixos cigrons.
Sí. I a l'endemà.
I a l'endemà. Bueno, l'endemà. Yeah. L'endemà ja era una mica cruel, eh?
Sí, sí. Jo t'expliqués els que ens feien per menjar els maristes.
Escolta, Toni, déu-n'hi-do el que està passant. Badalona està... Quan es parla de primer per qui hi havia d'alcalde,
sí,
després pel que està passant aquests últims dies amb el tema del racisme i el que li ha passat a aquesta regidora,
sí,
de Badalona. A tu què et sembla tot plegat? Perquè ara...
Però és que Badalona... Bueno, no sóc l'únic badaloní a la sala.
No, no?
És veritat, és veritat.
Badalona és una ciutat de 220.000 habitants i, per tant, hi ha moltes badalones i cada barri té la seva dinàmica i parlar-ne en termes generals... Doncs, ara, jo sempre estic d'acord que és una de les, diguem-ne, trinxeres del país. És un dels llocs on Catalunya juga quin tipus de societat vol ser. Perquè Badalona exemplifica doncs, molts dels problemes amb què es troba Catalunya. I que, per tant, és important parar-hi atenció, perquè el que passa a Badalona pot ser un símptoma del que pot passar a molts altres llocs. I a Badalona doncs, hem tingut, efectivament, un ajuntament governat pel PP, que a Catalunya és una cosa bastant insòlita, amb un alcalde d'una personalitat molt exuberant, per dir-ho de forma suau, i ara, al contrari, un experiment de govern en què hi ha Esquerra Republicana, la CUP, Podem...
Iniciativa,
etc. Que una mica ha passat, doncs, el pol oposat, i que intenta des d'una perspectiva d'esquerra superar els problemes i les distàncies i les esquerdes que la ciutat sempre ha patit. És molt important parar atenció al que passa a Badalona. És molt important, perquè si les coses surten bé a Badalona, és molt possible que surtin bé a Catalunya. Però vaja, jo no visc a Badalona ara, perquè em sabria greu parlar en nom dels badalonins, perquè jo ara no hi visc.
Mira, he de dir una cosa, que m'ho he parat, perquè ara parlem amb ella. La història de la Fàtima,
sí,
és d'una... És a dir, no és d'abans d'ahir ni de fa... Sinó que ja havia anat venint amb el pas del temps. Però podrem parlar del que va passar abans d'ahir, que és on comença tot. Per aquí uns moments parlarem... Hi ha hagut doble denúncia, diguem-nos, a Badalona. Denúncia de la Fàtima i denúncia de la persona en qui la Fàtima va tenir el conflicte.
Contra la Fàtima?
Sí.
Bueno, que hi ha hagut la millor defensa, un bon atac, i és la reacció.
Em permets?
Com els hi toqui el mateix.
Sí, digues,
jo el que em sembla significatiu del cas és que la Fàtima d'Alep és només la veu visible i la cara visible de moltes discriminacions i racismes silenciats que passen a peu de carrer cada dia, ja. Com el que recentment s'ha fet ressò, de la noia índia, que va ser també insultada...
Aquí tinc una altra teoria, jo, que és que ha de sortir... Algú m'ha d'explicar per què ha de sortir a l'escola a demanar disculpes? És a dir, està bé que surti, si vol sortir, que surti. A l'escola ha de sortir a demanar disculpes per un cos que passa als ferrocarrils? És que, escolta'm, el problema el tenen els pares. No, és que van vestits amb uniforme. Bueno, cadascú estarà d'acord o no anar amb uniforme al segle XXI, però escolta, encara es comà com vol.
Sí, d'acord, però jo agraeixo que l'escola s'impliqui en això.
El que passa és que el que no podem fer és culpabilitzar-la.
No.
El que, aquest tipus de racisme que estem veient i que amb la cara de Fàtima Taleb doncs, ha tingut l'eco mediàtic que ha tingut, és el que molta gent està patint doncs, en el dia a dia, però són persones no conegudes a nivell públic i que els seus casos no van més enllà. I per tant, és molt important que se'n vagi parlant, perquè justament crea consciència i que la gent que és racista tingui vergonya de ser racista. Perquè el problema aquí avui és que en casos com el de Donald Trump, algú diu, si el president dels Estats Units és racista, per què jo no puc dir que sóc racista? I es normalitza el racisme institucional, el racisme per part de les institucions acaba normalitzant el racisme a peu de carrer.
Jo no sé, perquè avui debatíem amb la redacció, algú sap de quina escola anaven els nanos que van cremar a una sense sostre, amb un caixer automàtic, un sense sostre? Algú sap? Dic això perquè... És a dir,
el que passa és que en aquest cas els nanos s'identificaven.
Perquè anaven amb un...
Exactament, i clar, i això vulguis o no vulguis, jo entenc fins i tot, primer s'agraeix, i d'altra banda com una operació de la mateixa escola, dir que nosaltres amb això no hi tenim pas res a veure, eh?
Vull dir... Escolta, 3:15, em permetreu, perquè passen coses en aquests programes, en aquest programa, són 3:15, d'aquí uns moments parlarem amb l'altra persona què va passar exactament, perquè s'ha presentat una denúncia...
Clar.
Per què ha presentat una denúncia? Si sabem el que ha passat a la Fàtima, també és de dret saber per què ha presentat una denúncia contra la Fàtima. D'aquí uns moments.
I ja en van dos. A Peugeot celebrem amb tu ser campions del Dakar per segon any consecutiu, sortejant 10 cursos de conducció esportiva. Posa el teu cotxe a les nostres mans per mantenir-lo al millor nivell per només 149 euros i participa-hi per aconseguir el teu. Servei postvent de Peugeot. Keep the motion. Xarxa de serveis oficials Peugeot de Catalunya.
Si no tries bé l'assegurança, pots tenir una experiència dolenta.
Esperi.
En canvi, amb l'assegurança de llar Mapfre tindràs la millor experiència, ara amb el 25% de descompte. Truca al 902 110 111.
La teva millor experiència només amb Mapfre.
Consulta'n les condicions a mapfre.es. Mapfre, col·laborador de la Can, port de sortida de la Volta al món a vela.
Què és un cotxe tecnològicament superior? Un cotxe amb assistent personal, Wi-Fi 4G, Opel Astra per 14.990 euros. Inclou Opel Onster amb resposta automàtica de col·lisió i Wi-Fi 4G. Finançant amb Santander Consumer EFSSA o Banco CTLM SAU abans del 31 de març. Consulta les condicions a opel.es.
Xarxa Opel de Catalunya.
Soc Javier, de Carglass. Vols millorar la teva visió quan condueixes sota pluja? Doncs ara t'apliquem, gratis, el tractament antipluja que farà que les gotes d'aigua rellisquin pel parabrisa.
Carglass canvia!
Demana cita a Carglass Pones o truca al 902 20 70 10. Promoció vàlida fins al 5 de febrer amb la reparació o substitució de qualsevol lluna. Condicions a Carglass Pones.
Em sap greu, senyor. Un polo per 140 euros al mes no és un nom vàlid.
Bé, doncs Jordi, com el seu avi.
Hi ha ofertes que marquen per tota la vida. Ara deixa de ser copilot amb un Volkswagen Polo totalment equipat per 140 euros al mes en 47 quotes. Entrada 1.704 euros. Quota final 4.899 euros. TAE 9,52%. Oferta Volkswagen Finance vàlida fins al 28 de febrer de 2017.
Volkswagen.
Joan, la decisió de quina casa ens convé està determinada pel barri, pels fills. Però la mida del teu televisor no pot ser la que determini quina casa comprar.
Carinyo, les polsades ho són tot en aquesta vida.
Costa molt trobar la casa dels teus somnis. Per això traiem les comissions de la teva hipoteca només per tenir la teva nòmina domiciliada i res més. Bankia. Consulta les condicions a les oficines Bankia o a Bankia.es.
Un científic que al principi ningú es creia va dir: si busques resultats diferents, no facis sempre el mateix. Doncs a Einstein no li va anar tan malament, i a nosaltres tampoc. Nou Seat Ateca, millor cotxe de l'any 2017. Alguns guanyen per experiència i d'altres per haver-ho canviat tot. Fes-te amb el nou Seat Ateca per 17.900 euros. Informa't a Seat.es.
Saps què tenen en comú els fiords noruecs, les illes gregues i les palmeres del Carib? Les increïbles ofertes dels creuers del RAC, amb un 70% de descompte i nens gratis. I encara aquest mes, fins a un 50% de rebaixa en hotels de costa amb assegurança de cancel·lació gratis. Reserva ara les teves vacances amb el RAC, perquè amb el RAC planificar és estalviar.
Tornen les 48 hores Peugeot. Només del 9 al 11 de febrer. Tindràs un avantatge client de fins a 7.000 euros en vehicles nous, 1.000 seminous amb condicions irrepetibles finançant-los amb PSA Financial Services i un 70% de descompte en el segon pneumàtic. Inscriu-t'hi ja a Peugeot.es.
Ara, als Esclat de Terrassa, Sant Joan d'Espí i Vic Nord, t'oferim un nou servei.
Pots fer la compra online a bonpreuesclat.cat i recollir-la en cotxe. Prova-ho, el servei és gratuït.
Ara, la compra online als Esclat de Terrassa, Sant Joan d'Espí i Vic Nord.
Bonpreu l'Esclat.
El perquè de tot plegat.
Són 10 minuts els que falten per arribar a les 9. Per cert, que hi ha una altra polèmica oberta. I han sortit uns cartells d'una manifestació de demà d'urgències al del Parc Taulí, a l'Ajuntament de Sabadell, on es veu una fotografia d'una infermera vestida de blanc aixecant la mà com per pagar Toni Comín. I després hi ha una altra que diu prou humiliacions a la sanitat pública, plantem-los cara, i una noia dibuixada, donant un cop de puny amb una onomatopeia crash a la cara del conseller de Sanitat, de Toni Comín, manifestació, tal, no sé què. I això, que ha estat penjat a la xarxa, ha provocat una piulada del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, allò de dir, està activíssim a les xarxes socials, que diu, quina vergonya, tot el meu suport al conseller Comín davant d'aquest atac inacceptable. Fan un pèssim favor a la causa que diuen defensar. I Neus Montén ha piulat un altre que diu, cap banalització de la violència. Sento vergonya i indignació amb el cartell d'Endavant o Sant. D'aquí uns moments en parlarem, però abans. Saludem aquesta hora Llorena, que és la jove que va insultar, sembla, presumptament, la regidora de Badalona, Fàtima Taleb. Llorena, bon dia.
Bon dia.
Has denunciat la Fàtima Taleb, tu?
Sí, sí.
Ahir?
Ahir, vaig denunciar-la ahir.
Per què?
Perquè no és cert. No és cert, i em sento ofenguda per tot el que s'està dient de mi. Bueno, de mi, amb el meu nom i el meu cognom, no, però em sento ofenguda. Perdona que et faci un encís. Et puc parlar en castellà, sisplau?
Perdona, és que parla amb el que vulguis, només faltaria. Només faltaria.
Vale.
Sí, sí.
Bueno, pues porque me puse muy nerviosa por los comentarios que vi por las redes sociales y por la televisión. Porque lo que yo viví no fue lo mismo que ella contó.
Vale, ahora me explicas. ¿Tú eres racista?
Yo no.
No.
Yo ni soy racista ni me considero racista.
Vale. ¿Me puedes explicar, Llorena, qué va a pasar?
Sí, sí, sí. Mira, yo me disponía a ir a casa de mi abuelo, ¿vale? Porque había quedado con mi madre allí. Y entonces yo bajaba por la calle Quevedo de Badalona y esta calle es peatonal, pero tiene una entrada para vehículos que van a entrar al parking de la zona. Y mi abuelo tiene parking en la zona, entonces yo iba a meter el vehículo en el parking de mi abuelo. Y entonces esta señora se me puso delante de mi vehículo y empezó a bajar delante de mi vehículo por la carretera, ¿sabes? Y entonces yo a mitad del campo, o sea, cuando ya iba a entrar al parking de mi abuelo, toqué el claxon y le dije, apártate del medio, hombre, con las ventanillas subidas. Y aparqué el vehículo y ella me dijo que si sabía quién era ella y que porque él había llamado mora de mierda, pero es que yo en ningún momento dije esta palabra. En ningún momento, y además hay testigos, es que es lo que más me puede doler, es eso, que hay testigos, y utilizó seguramente, que yo no niego que a ella la hayan insultado, porque yo vi cómo la insultaban en ese momento gente que había en la calle, que me empezó a decir cosas, pero yo, lo que es mi persona, no dije ningún comentario racista, ni mucho menos a Fátima Taleb, más que nada es que no sabía quién era, y mis abuelos viven en esa calle y yo no puedo faltar el respeto a nadie que viva en esa calle porque son vecinos.
¿Quina edad tens?
Yo tengo 23 años.
23 años.
Y me estoy viendo en un rollo que ni me interesa y que ni me... Es que no, ni me... O sea, es que no... Lo único que me puede hacer este problema es afectarme. O sea, esto me afecta.
Val, ¿tú tienes alguna afiliación política?
No, ni hablar. O sea, es que mira, te voy a decir una cosa. Yo voté a este partido.
¿A quién?
Al partido de Fátima. Yo voté a este partido.
¿Por
y
qué?
Todas estas cosas.
¿Por qué os vas a votar, sí?
Porque yo no quería que estuviera Xavier García Albiol. Esta es mi realidad. Yo no lo quería.
¿Para ti García Albiol es un racista?
Es que yo creo que llamar racista a una persona es un insulto. Sí, y yo no puedo insultar a nadie.
Bueno, es una descripción, ¿no?
No sé cómo decir, pero para mí es un insulto. Yo lo he sufrido estos días y yo no quiero que nadie sufra ese insulto de mi parte.
¿Conoces al señor Albiol?
No lo conozco personalmente. Él se puso en contacto conmigo después de estas cosas, o sea, de esto que me ha pasado.
¿Va a trucar para decirte qué?
Para preguntarme qué me había pasado realmente.
¿Ella te va a decir que denunciases o tú ya habías denunciado?
No, yo tenía... Yo desde el primer momento, pues esto hay... Bueno, se puede averiguar, ¿no? Yo desde el primer momento, desde el jueves que me pasó, llevo moviéndome, subiendo a la Guardia Urbana, yendo a los Mossos de Escuadra para saber qué tengo que hacer y cómo actuar, y fueron ellos que me dijeron que a la que viera que me había denunciado, interponer la denuncia por cómo me sentí y por comentarios que se escucharon en esa conversación que ni entraban ni salían, porque es que no estaba yo sola en esa conversación, había familia mía. Y a mi familia, lógicamente, le duele todo lo que está pasando.
Ella te ha denunciado a tú, ¿no?
Es que yo sí, porque según lo que veo en la tele, sí, pero a mí no me ha llegado ninguna denuncia.
Val. O sea, tú te has denunciado y tú automáticamente vas a decidir, ahí vas a decidir denunciarla amb ella. Tu en cap cas, ho dic per aclarir-ho, tu en cap cas la vas insultar amb ella?
Yo te lo prometo, o sea, bueno, te lo prometo. Da igual que te lo prometa, pero te digo, te aseguro que no, que lo único que hubo fue una discusión de tráfico. Es que fue
una discussió de tràfic es insulten de moltes maneres.
Sí.
Involuntàries o voluntàries. Si pots dir de moltes maneres, pots insultar. És a dir, normalment, les discussions de tràfic acostumen a ser amb insults, i alguns molt greus. Ho dic perquè potser amb un insult d'aquests de tràfic, tu li dius el que diu ella que va sentir, per exemple.
No. Yo lo único que dije fue apártate del medio, hombre. Y chillando por la ventana, pero, o sea, chillando, lógicamente, pero con las ventanillas subidas, y no, o sea, y es que además hay testigos, y no hay testigos aparte de mi familia, hay testigos de vecinos que paseaban, de vecinos que uno que tenía justamente al lado del coche porque estaba yendo excesivamente despacio, ¿sabes? Y necesitaba aparcar mi vehículo en casa de mi abuelo porque estaba entorpeciendo el tráfico. Y esto, o sea, es que... No sé, yo creo que están utilizando este tema para hacer política conmigo, que soy como la cabeza de turco, porque es que, no sé, ahora resulta que me comentan que el ayuntamiento, bueno, que quiere denunciarme en su nombre, o sea, que el ayuntamiento quiere denunciarme por
govern,
esto, pero...
El govern català es podria presentar com a acusació particular en el cas, sí.
Claro, pero si nadie ha escuchado mi versión, no entiendo por qué se tienen... No sé, es que yo creo que... No sé, es que nadie escucha mi versión. O sea, nadie había escuchado mi versión hasta este momento. Entonces, es como su palabra contra la mía. Es que no... Me siento muy, pero que muy ofendida y decepcionada. Porque es que además yo soy votante de ese partido. Bueno, era. Después de esto ya sé que no.
Muy bien. Llorena, gràcies per la confiança en aquest programa. Que vagi bé.
Gràcies. Adéu. Bon
2 minuts i les 9. Em direu, trucareu? Sí. A
Evidentment, trucarem a l'altra... Trucarem a l'altra, part, tot i que em sembla que ja ho ha fet el Jordi Ramos, que va ràpid com un coet i diu que a priori Taleb no respondrà, entenc que fos pel que fos, l'agressió segueix sent clarament xenòfoga, igual que moltes altres que ha patit.
Però la Llorena ha dit que la finestreta estava pujada tota l'estona. Per tant, segons aquesta versió, ni a la Fàtima ni cap dels testigos que ella ha dit que hi ha poden saber... Què va dir, que ha dit aquesta noia, excepte que llegeixin els llavis? Sí.
Jo crec que estava molt nerviosa i, no ho sé, vols que l'altre se'l podeu preguntar,
No, però se m'ha acut ara que, vull dir, que el seu argument és que tenia les finestretes del cotxe pujada, que, per tant, a part de... ella diu la seva versió i la Fàtima diu la seva. Aquí jo no hi era, per tant, no m'hi puc ficar. Però... aquí no hi pot haver testimonis ni ningú que corrobori ni una cosa ni l'altra. Si aquesta noia tenia les finestretes pujades del cotxe, no? No sé.
És que aquí és la paraula d'una persona contra la de l'altra persona, i evidentment això anirà a judici, farà el seu recorregut,
ja ho veurem, i
decidirà. El que està clar és que hi va haver insults en aquest incident, i de fet la mateixa Llorena ara ho reconeixia, que s'havien donat insults, s'havien dit insults contra la regidora Taleb, i segur, i tots sabem que aquest no ha estat un cas aïllat. La mateixa Taleb ho va dir-ho, que se n'havien donat d'altres anteriorment, i que ara finalment doncs s'havia decidit a denunciar. I això és molt important, i sobretot també el fet que el govern digui que se sumarà com a acusació en el cas, perquè insultar ha de tenir conseqüències, proferir insults racistes. No pot sortir gratis anar amb una actitud racista per la vida. No pot servir per treure pit, sinó que hauria de servir per avergonyir-se'n. I el fet que això pugui tenir conseqüències també a nivell judicial crec que és important, i per tant, doncs, que les persones justament que visquin aquest tipus de situacions el que justament han de fer és denunciar-les, han també de dir-ho públicament, perquè això no surti gratis.
Quico.
No sé si això tindrà gaire recorregut judicial, perquè és una simple discussió.
Però l'impacte mediàtic té recorregut, i això jo crec que fa que algú s'ho pensi dues vegades.
És una situació quotidiana.
Jo crec que en parlem és molt bo.
Sí,
si
home,
en parles molt
i és saludable.
Ara, estic d'acord amb el Quico, jo crec que això quedarà en una discussió de carrer.
I si li toca el mateix jutge que va tocar amb els regidors de Badalona, encara més, perquè només cal llegir aquella interlocutòria, que jo crec que s'haurien de fer fotocòpies i repartir-les als col·legis, igual que el gol del Romario per aprendre el que és futbol, doncs aprendre que és justícia, perquè fot una estirada d'orella estant a l'Albiol com els regidors de la CUP, tots dos, o els regidors de Badalona en Comú, que és espectacular. Això és una discussió de trànsit, pujar a to, i amb insults racistes pel mig, per una situació personal i definitòria. No crec que tingui més recorregut judicial que això, per molt que és personal el govern, etc. I, efectivament, absolutament condemnable, però és un detall més de certa normalització que el comentaves abans, Esther, de certa normalització del racista, com es comença a normalitzar certa sensació de la violència verbal, la violència... M'explico?
Però
a
ningú li agrada que el portin a judici perquè ha fet insults racistes. Això em refereixo. No? Més enllà del recorregut judicial que pugui tenir, l'impacte que això pot tenir doncs, a nivell mediàtic, en un entorn determinat.
Per descomptat, i això és saludable que surti, i això és saludable que ho debatem, i en parlem. Ara, no ho sé, és una qüestió merament personal, No sé quin recorregut pot tenir això judicialment, perquè no deixa de ser una discussió de trànsit amb quan insultes sempre un tendeix sempre a insultar aprofitant els seus resorts culturals, els seus prejudicis, etc. Per tant, és evident que aquí va haver-hi alguna cosa. Si no, la Fàtima no ho diu. Ja, és una qüestió de sentit comú. De fet, quan vaig estar a la presa de possessió del nou govern a Badalona, que he anat els dos, he anat a l'Albiol i vaig anar a la Dolors. La Fàtima anava acompanyada d'un grup de... Vaig fer una fotografia al Twitter que després va donar moltes voltes allà va haver-hi ahir al Banyos ho explicava, va haver-hi confrontació que va haver d'actuar els Arrow, van haver de posar una línia els Arrow, diguem-ho, les unitats de recursos operatius dels Mossos, van posar pel mig a la plaça per separar els favorables de l'Albiol, contraris a la Constitució del nou govern de Badalona, amb la gent que anava a celebrar el canvi de govern, d'acord? I un grup de noies musulmanes portava, totes portaven una estelada. El que els hi van arribar a dir, jo hi era, El que els hi van arribar a dir, no de vergonya aliena, no. Era de, vaja, una fresa, o sigui, de lumpen brutal. Coses absolutament que, escolta'm, ens estirien els cabells, que jo feia anys que no sentia. Que hagués d'anar a la policia a posar la barrera, d'acord? És a dir, jo entenc que la Fàtima, al final, per una discussió de trànsit, esclati i ho porti jutjat. Però jo crec que deu trobar una situació força habitual. Força habitual, dissortadament, perquè s'ha normalitzat, en certa manera, l'insult xenòfob.
I que això no només és patrimoni del senyor Albiol i del Partit Popular, eh? Jo recordo, crec que van ser les eleccions generals del 2011, també, que Sort Racisme va acusar Josep Antoni Duran i Lleida per fer comentaris racistes en el transcurs de la campanya, dient que la presència de nens immigrants a les escoles baixava el nivell educatiu dels centres.
Sí,
I clar, això es dona també en un context, aquí a casa nostra, en el qual a Europa també estan augmentant doncs, les forces d'extrema dreta, on es veu que aquest discurs d'extrema dreta i racista dona rèdits electorals, i a vegades algunes altres forces es poden sumar ràpidament al carro. Sí. I quan també veiem el que està succeint als Estats Units, bé,
allò...
crec que hi ha una responsabilitat dels mitjans de comunicació aquí de fer pedagogia del que és racisme i de les conseqüències que
jo recordo perfectament
que té a nivell social i de divisió de la societat.
Aquestes paraules de Duran i Lleida, de fet era la campanya, si no recordo malament, del 2006 al Parlament de Catalunya, que va posar en un marrón el candidat Mas llavors, i més que res perquè les seves enquestes calculaven que Plataforma Catalunya podia entrar en 0 o 3, que eren aquells 100.000 vots que ballaven, que de fet fins al 15% dels escrutinis sempre apareixia que Plataforma per Catalunya podia entrar amb un o tres regidors. Us en recordeu o no?
Sí, tant.
I després, a partir del 20 i pico per cent, 25% ja, l'amenaça s'esvaïa, en certa manera. I per intentar contrarrestar aquest discurs, va atacar per aquest flanc.
No,
i
no,
la cosa s'hi va sortir bastant malament.
Les declaracions eren del novembre del 2011, eh?
O del novembre del 2011. No, però i abans...
Generals,
que van
fumar... I abans també n'hi ha hagut
que, sí, que van fer aquell pamflet.
Anem a un altre tema, ja s'ha quedat clar amb el tema de la... aquesta noia s'ha posat en contacte, volia explicar-se tota la història, em sembla molt bé que s'hagi volgut explicar, és un altre cantó de l'opinió, i és evident que això hagi passat el que ha passat, que és evident que tenim un problema de racisme, i que Donald Trump, per exemple, com ahir parlàvem amb en Grau Pere, això no ajuda gens, doncs és evident que aquí el tenim, és evident. Una, anem al segon tema. El segon tema, esclatat, fa una poca estona. Tenim uns cartells que els tinc aquí, vaja, els teníem, són tots els deixats, com sempre, per dos papers. Vaja, és un cartell on es veu ja els tinc. Hi ha demà una manifestació per la sanitat pública, saps que em perdo, a vegades em perdo, per la sanitat pública d'urgències al Parc Taulí a l'Ajuntament de Sabadell. Hi ha un cartell on es veu una infermera així aixecant la mà, no sé si algú pot ajudar a escriure, aviam, tian. Es veu una noia com aixecant la mà.
Una noia infermera amb unes rastes,
sí, aixecant la mà,
la bata blanca, aixecant la mà dreta, com acabant de donar una bufetada al conseller
Comín, que està cap cot en una cantonada del cartell. I el segon és, directament ja és la bufetada, és una noia que juraria que amb la mà esquerra li dona, o amb la dreta fent un...
És un crotxet d'esquerra.
D'esquerra, sí, posa crash a la cara de Toni Comín, manifestació dijous 2 de febrer, i signat, és a dir, és Endavant, Organització Socialista Alliberament Nacional.
Amb una greujant, es pot considerar aquest cartell com un atac, com un insult i un atac homòfob.
Aquí deixes... Perquè aquí...
Per què?
Segons tu, hi haurien uns implícits, aleshores.
Pengem a RAC1.cat perquè els pugueu veure. Pengem a RAC1.cat perquè els pugueu veure. Això ha provocat Neus Munté, cap banalització de la violència, sento vergonya i indignació amb el cartell d'Endavant Osant. Carles Puigdemont, quina vergonya, tot el meu suport al conseller Comín davant d'aquesta tàctica inacceptable, fan un pèssim favor a la causa que diuen defensar. Aviam. Diu, és molt interessant el debat, perquè s'obre molt, o sigui, no és només el cartell, és tot el que significa el cartell. Diu, conseller, es pot considerar homòfob?
Exacte. Sí. Això, posem al revés.
I és el que anava a dir, posar el cartell al revés i no hagués passat d'escrutini de ningú.
Clar, també hi ha posats, eh? És a dir, amb l'espiral que tu mateix ahir ho comentaves, no? És que em perdo ja a vegades, depèn en quines de les paraules del políticament correcte, del com s'ha de dir.
Sí, és que ahir el Quico... Ahir a l'Antonio Baños vaig dir una ciutadana musulmana, una ciutadana catalana musulmana, i va dir, clar, llavors dic, és que arriba un moment que quan tu estàs fent 6 hores de ràdio, he arribat a un punt que estic fent de funambulista amb xiruques. Perquè dius, aviam si dic ciutadana catalana, ciutadà, musulmà, musulmana, magrebí, no, saps? Llavors el llenguatge l'hem de tenir molt en compte, l'hem de cuidar molt, és evident. Però també és evident que tothom ha de tenir... És a dir, jo crec que la seva línia té empatia. Digues, Toni.
Abans de venir, he obert la web dels diaris, a l'ABC posava un català detenido por robar 200.000 pieles de conejo en Aragón.
I t'has preguntat per què volia tantes pells de conill.
M'he preguntat això, molt bé, Tian, però he pensat... Que
sí, que sí.
No cal que preguntis res més. Està claríssim.
Però clar, que si fos un musulmà, un gitano, un gai, un no sé què, un d'allò i tal, tots veuríem que estan focalitzant en la procedència, en la identitat de la persona i no en el delicte, no?
Exactament.
Però amb el català, doncs... Pues,
mira,
pues, a vegades aquestes coses passen. Però no, tampoc vull dir que l'ABC... mira, jo què sé. Posar titulars en una web a vegades és molt difícil. No vull d'allò. Però... A vegades aquestes coses, doncs...
Però és la reflexió que abans feia l'Elisenda Roca en una de les seves anotacions perquè la ràdio, quan justament es fan comentaris de caràcter racista, quan tu canvies el subjecte al qual s'agradeix per, en lloc de dir musulmà, li poses la paraula cristià, canvia totalment, no? Aleshores, això jo crec que també ens ha de permetre fer reflexionar com...
Quan... En tots els sentits, eh?
Perquè aquí, per exemple, fem el mateix, doncs, posant l'adjectiu... X persona de tal país comet tal delicte, no? Sí.
Llavors... Però és agradable passar en tots contors, perquè ara molta gent ha fet èmfasi en que el Viador això... era Opus Dei.
Això, els partits
clar,
policials.
Clar, és això la cosa. Si tu dius, un senyor de l'Opus ha robat una fruiteria. No? Per exemple? Bueno, pues
o un
també...
capellà toca nens. O... Clar, és que, aviam, perquè depèn de la circumstància personal de la persona, també l'efecte, o sigui, l'actitud té certa greugent.
Sí,
d'acord? Sí. Llavors, sí, això s'ha de tenir present.
Toni Comín és cristià, per tant, és un cristianòfob.
Cristià i és gay. D'acord? Clar, no, aviam.
No, jo crec que l'Antoni Comín, el cartell es deu al fet que és conseller de Salut, no a cap altra circumstància.
Sí, però imagina que fos una consellera de Salut. Aquest rètol, tu miris per on tu miris, Toni,
però potser sí, però segurament, potser si hagués sigut una consellera de Salut...
Qui ha negat que sigui una barbaritat?
No, si no et dic el
neguis. Jo el que nego és que sigui...
A més...
I si fos consellera de Salut, no diria que fos un atac de gènere.
És que ho barreja tot, ho porta tot.
El motiu de l'atac, que és igual de vil que si fos una altra cosa, és la seva tasca política. De la mateixa manera que si la Fàtima Taleb és molt diferent que l'insultin pel carrer i diguin roja, comunista o imbècil, que no que li diguin mora de merda. Són coses diferents.
Sí, però és difícil de discernir, en qualsevol cas, perquè... No, però és difícil discernir
aquest atac.
Fem la lectura de tot.
No, que jo vull dir que jo entenc el renomen que fa el Toni i em sembla que, donades les circumstàncies dels dos atacs o presumptes atacs o el que sigui que estem comentant ara, entens que s'ataca una persona, en aquest cas la Fàtima o el Toni Comín, per una característica concreta. Però és molt difícil de determinar fins a quin punt, saps? Potser un dia la Fàtima o el vídeo indepe de no sé què, no? Mai saps exactament per què, per on pot sortir de persona. El que jo crec, i sé que això no agradarà gaire, però és que crec que entronca bastant bé amb les dues qüestions que estem parlant ara, és que al final, jo entenc que el comentari que feia el Jordi de la correcció política i que hem d'anar molt en compte, però és que al final només ens queda la correcció política per intentar preservar una mica el respecte en l'espai públic.
Saps quin és el problema del cartell, Andrea? Saps quin és el problema del cartell? Que és que ara estarem parlant del cartell i no estarem parlant del que està passant al Parc Taulí. Saps què vull dir?
És a dir,
té un efecte contrari. És a dir, ara estarem per aquí debatent si el cartell és homòfob, si el cartell és cristianòfob, si el cartell és no sé què, si el cartell és no sé quan. Estarem debatent sobre un cartell desagradable, clarament, però no sobre les causes de la manifestació de demà, no?
Fixa-t'hi, tu planteges el debat. Escolta, podríem considerar que això és un rètol homòfob? Es planteja aquest debat, no? Que jo no estic assegurant res perquè deu manguar a mi de dictar sentències. I ja tens tota la trepa, d'acord, que interpreten que ja estàs atacant amb una entitat que diu ser d'esquerra, d'acord, d'esquerra anticapitalista, i ens estan titllant i ens estan assegurant... No, plantegem el debat. O sigui, a la vista de l'entorn polític o entorn mediàtic, social, polític, de debat i de discussió, posem això sobre la taula. Ja està. És que al final, ens estem trobant en una situació que el políticament correcte i la imbecilitat ens estan fent perdre. No només el sentit de l'humor, sinó el sentit de la mateixa dialèctica, el sentit de la mateixa tertúlia, el sentit del mateix debat. perquè, escolta'm, al final els marges que ens deixen per parlar són tan estrets, són tan curts, que no hi ha marge ni per al debat ni la discussió. I aquí és on es normalitzen les situacions i es permeten situacions de racisme, de xenofòbia, d'agressivitat, de violència, etc. Per què? Perquè l'encursatament del llenguatge de la mateixa discussió o de plantejar-se debats que tu puguis plantejar ja implica que, escolta'm, et tillin d'una etiqueta
determinada. El límit sempre és el respecte a l'altre, és el no insultar, és amb la voluntat amb la qual es diu una determinada paraula, no? No és el mateix dir maca que dir maca, saps? Vull dir que també hi ha tota una sèrie de...
Sí, això ho deia Maragall. A mi no molesta que et diguin fill de puta, molesta que Tintín et ho diguin.
Al voltant. No, depèn de la intencionalitat, depèn també de qui t'ho digui, i evidentment depèn de que hi ha... afirmacions que són misògines, que són racistes i que són homòfobes i que, independentment del to amb la qual es diguin, tenen aquest contingut. Però n'hi ha d'altres paraules que depèn de la voluntat amb la qual algú doncs, les pronunciï. Però, dit això és una cosa. L'altra, el tema del cartell. Clar, jo crec que aquí també caldria veure, quan parlem d'aquest cartell, de les imatges, de que crec que són imatges amb la voluntat de reproduir un còmic, no? Un dibuix. Vull dir que també per introduir una altra mirada en aquests cartells, no és el fet que tu diguis anem a clavar un cop de puny al conseller, que tu facis un còmic en el qual tu vulguis posar damunt de la taula un determinat conflicte que ha existit les darreres setmanes.
Sí, però això té raó, Quico, que si el cartell fos un militant de la CUP aixecant la mà a una consellera del govern... O sigui, no vull ni imaginar.
No, però jo senyalo...
Si em permeteu
acabar la reflexió.
Imaginem un militant de jo qui sé, un ciutadà normal amb dret...
Si em permeteu...
Un moment, tia, què dius?
No, anava a dir, o si fos un còmic d'un senyor de pell blanca pagant a un senyor de pell negra.
Però si aquí hem parlat... Esther i André, que demanen la paraula. Perdona, digues, tia.
No, anava a dir que a vegades el políticament correcte ens atanalla en molts debats i la complexitat, o sigui, els dos debats que has tret avui no són dos debats de blanc o negre, com cap dels debats que hi ha normalment. Perquè jo crec que es pot debatre...
Blanc o negre, en quin sentit ho has dit?
No,
matitja.
Bé, amb blanc o color.
No, color no, no, color és negre.
Però què es diu?
Això és el que em referia amb les paraules.
Color que ni negre, coll negre, és una descripció, coll és negre.
Jo crec que l'Albiola hi va dir de color, però...
Sí, però dius de color... Però, clar,
però tot depèn, amb la paraula...
Veus,
però justament amb l'adjectiu negre és un clar exemple, no? Depèn de la intencionalitat que un ho digui.
Només volia dir...
Només volia
dir que la complexitat fa que pugui ser veritat alhora que la Fàtima Talep hagi rebut insults racistes des de fa temps, que pugui ser veritat alhora el que ens ha dit aquesta noia per telèfon, que això va ser una simple discussió de trànsit i que no li va proferir cap insult racista. Poden ser veritat les dues coses. Que pugui ser veritat que la gestió del conseller Comín sigui dolenta,
millorable,
o millorable, i que pugui ser veritat que el cartell que fa la CUP és homòfob, és a dir, la complexitat fa que no hi hagi bons i dolents.
Però si em permeteu acabar,
l'Andrea, que són les pròximes que m'ha demanat la paraula, i per tant parlareu. El que hi ha, i és que estem arribant uns límits, que estem fent debat sobre rètols. Sí, estem fent debat sobre rètols. Dic sobre rètols perquè hi va haver un debat que vam fer aquí fa 15 dies sobre, us en recordeu, anem a l'altre cantó, a un dels sindicats dels Mossos que va penjar aquell cartell de stop, us en recordeu d'aquell cartell? Perroflautes Art Buster. Ja ho vam parlar. Per tant, estem fent discussió sobre... Que és una mica aquell programa que feia molts anys, i tornem als 60, que hi havia un programa de televisió que es deia Aposte per una. Sí. Saps que, al fons, aquest és dels meus, per tant, molt bé aquest cartell. Que no m'agrada gaire el meu cartell, però aquell és dolent, els altres és dolent, és amb mi o contra mi. Llavors estem fent una mena de societat que és molt, molt de bàndols.
Els Mossos d'Esquadra, jo no he vist aquest cartell, però són un cos
un
de seguretat, sindicat, però els Mossos tenen una funció pública.
Sí.
I és diferent de funció pública del que és una organització política. I un cos que representa aquells que fan una funció pública...
Tu defenses el cartell d'Ossan?
Aviam, segurament m'escandalitza molt més aquest que comentàveu de la policia, el que podria ser un altre tipus de cartell. Jo crec, bueno, si em permeteu acabar la reflexió, que jo, evidentment, poden haver-hi d'altres cartells que poguessin cridar molt més a la mobilització. Penso que és un cartell que bàsicament el que busca és provocar, i que es deu a unes darreres setmanes en les quals hi ha hagut unes declaracions polèmiques del conseller pel que fa als passadissos dels hospitals, que estaven plens de gom a gom, i de quina era la responsabilitat i del paper de les infermeres, i com el cos d'infermeria ha respost a tot això. I crec que és en aquest context en el qual cal emmarcar aquest cartell, i és un cartell que el que busca és provocar, i que justament també apel·la a un determinat entorn d'aquesta organització política, i llavors s'ha de posar en aquest context. Perquè si no, llavors és quan potser podem desubicar-lo i descontextualitzar-lo.
Sí, jo, Esther, no, i crec que ningú d'aquí nega la legitimitat d'aquesta crida, de la mateixa manera que entenc o pressuposo que tu tampoc negues la legitimitat d'altres crides que es fan amb eines similars i amb discursos que també... Però jo crec que qualsevol entitat que tingui una responsabilitat pública, sigui un sindicat, sigui un partit polític, siguin representants públics, en els discursos que fan, i aquí si no estaré d'acord amb el Quico, crec que han de cuidar el llenguatge que fan servir, també gràficament, i perquè si no al final ens trobem representants públics que només expressen allò que nosaltres pensem en una mala nit o en una conversa privada, i això jo crec que al final és perniciós i dona peu als exabruptes o el que estàvem comentant al principi de la tertúlia. La millor manera, de la mateixa manera que tu deies, cal denunciar-ho, evidentment, cal visibilitzar-ho, però jo crec que cuidar el llenguatge, i entenc el que es diu a vegades,
però la cosa, el llenguatge
política, aporta a absurds i ridículs, i s'han donat casos a les universitats dels Estats Units, n'està ple de persones que no poden dir ni fum negre perquè hi ha gent que s'ofèn. Jo entenc que hi ha absurditats, però de tota manera jo sí que m'agradaria fer una crida a cuidar tot aquell llenguatge, perquè és que si no, al final, i sí, també em refereixo en un cartell, o perquè, a veure, quantes vegades hem discutit aquí per gent que s'ha animat i ha fet alguna declaració més o menys violenta, doncs aquest cartell ho fa de manera clara.
Una són les afirmacions, l'altra és el llenguatge verbal, i l'altra és el que és un còmic, el que és un dibuix, i bé, aquí el Toni, no? La sàtira segurament té un component a vegades de que implica tractar temes delicats d'una manera per despertar una complicitat, un bueno, no? Llavors jo crec que quan parlem d'un cartell o d'un dibuix o d'un còmic, el llenguatge és un altre, sempre i quan no es falti el respecte, no s'insti a la violència...
Tu creus que aquest cartell no insta la violència?
Jo crec que és un cartell que justament s'ha d'emmarcar en aquest context de confrontació que hi ha hagut entre el cos d'infermeria i les declaracions del
conseller. La contextualització em recorda la contextualització del monument franquista de Tortosa. Si ho contextualitzem tot al final...
És un monument franquista, no ho veiem.
I l'altre és una persona que està pallissant amb un conseller.
És un dibuix.
És que hauríem de poder dir de poder defensar la reivindicació i criticar el cartell amb la mateixa vehemència. I si el cartell és desafortunat, desafortunat, i no passa res. I no li treu raó als que protesten ni donen al conseller Comín. Però si cadascú defensa els seus cartells i les seves cagades, i llavors malament, hem de fer unes regles de joc comunes per tots, i un cartell en què surt algú pagant a un a qui sigui, pues, jo trobo que és desafortunat, i no trobo que sigui una sàtira, sincerament, però vaja, no sé, cadascú.
Són les 9:22. Aviam, perdó, missatge de socors de RAC1. És dimecres. Era el teu dia. Venies cada dimecres. Comín.
Ah.
Posa't el telèfon, gram. Anem al Corte Inglés. Cerca una de les habituals de les tertúlies del dimecres, amb el Toni Comín, que tenien aquí unes enganxades de Caldeu, que era l'Andrea Levi, ha fet un tuit dient: aquí la CUP incitando la violencia hacia un consejero del govern al que dan el apoyo. Con esos compañeros de viaje...
Però...
En total compte.
Però també... Tornem als bancos, Estem als bancos.
Això em refereixo a portar a l'extrem, no?, el que és el dibuix d'un cartell.
Aquella expressió que és alguna paraula se fineix tot també. Fuego! No, hola, Noemí.
Bon dia, com estem?
Fatal, com sempre.
Ja queden pocs dies per aprofitar les rebaixes del Corte Inglés pel que fa als esports.
Ara baixo.
Fins al 5 de febrer teniu un 50% de descompte en una selecció de Nike, Adidas, Asics, Quicksilver, Boomerang, Mountain
Pro i moltes marques més. Ho heu sentit perfectament, el 50% en primeres marques d'esport. Abans del 5 de febrer, feu una cursa fins a les rebaixes del Cort Inglés. I si el que voleu és publicar un llibre, això us interessa i molt. Editors, autors, lectors, correctors, agents, tot l'univers literari estarà en la 19a edició del curs Com neix un llibre, de la idea al producte, del Cort Inglés del Portal de l'Àngel. Seran 10 sessions, cada dilluns a partir del 6 de febrer. Més informació i inscripcions a triviumgc.com. I ja per acabar, us recordo que a les taquilles del Cort Inglés hi trobareu els millors espectacles, com Escaramuix, de Degoll de Gom, o l'obra teatral de José Sacristán, Muñeca de Porcelana. Compreu les vostres entrades al Cort Inglés i també les 24 hores a elcorteinglés.es. Res més, al Cort Inglés, seguiu-nos a Facebook i molts petonets per tots.
Què vas votar al 9-N? No importa què vas votar. Aquest dilluns és el judici contra Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega, acusats d'haver-te deixat votar. El dilluns 6 ens jutgen a tots. Inscriu-te a 9nsomtots.cat i ens veiem dilluns a 8:15 del matí davant del Tribunal Superior de Justícia. Love Democracy. Estimem la democràcia.
I ja en van dos. A Peugeot celebrem amb tu ser campions del Dakar per segon any consecutiu, sortejant 10 cursos de conducció esportiva. Posa el teu cotxe a les nostres mans per mantenir-lo al millor nivell per només 149 euros i participa-hi per aconseguir el teu. Servei postvent de Peugeot. Keep the motion.
Xarxa de serveis oficials Peugeot de Catalunya.
Soc Javier, de Carglass. Vols millorar la teva visió quan condueixes sota pluja? Doncs ara t'apliquem, gratis, el tractament antipluja que farà que les gotes d'aigua rellisquin pel parabrisa.
Carglass canvia! Demana cita a Carglass Ponés o truca al 902 20 70 10. Promoció vàlida fins al 5 de febrer amb la reparació o substitució de qualsevol lluna. Condicions a Carglass Ponés.
Viure al capdamunt del Pirineu no és fàcil. Aquí es viu a una altra velocitat. No hi ha caixa de pagament ràpid, no hi ha carril ràpid, no hi ha connexions ràpides, ni hi ha, per descomptat, menjar ràpid. Només hi ha pedra, aire pur i neu. Potser per això, aquí neix una aigua tan pura i cristal·lina. Com més alt, més pur. Veri, l'aigua del Pirineu.
No visquis en un passat que ja està escrit. No pots canviar-lo. Aprèn-ne i somia. Perquè somiar ens ha ensenyat a operar sense tallar, a llegir sense veure-hi, a veure'ns sense estar junts. I ara pregunta't, com serà el futur? Cases que parlen, nanotecnologia, ningú no ho sap, però hi ha una cosa que sí que sabem. En tinta o en píxels, escrit o parlat, a La Vanguardia sempre hi serem per explicar-t'ho. La Vanguardia, amb tu cap al futur.
Són aquí, però per molt poc temps. Tenim un munt de destinacions amb descomptes molt bons. I tu hauràs de ser ràpid. Corre a les nostres oficines i converteix-te en un caçavoltes. Perquè en 5 dies volen les ofertes. Vine i atrapa la teva, que les voltes donen molta vida. Natàlia Viatges.
Per què a Verti hem creat la tarifa especial cotxe nou? Perquè si el teu cotxe és nou, fas menys comunicats. Per tant, menys costos per nosaltres i millor preu per tu. Fes servir el cap. Estalvia a Verti Ponés.
El perquè de tot plegat.
Òscar Viva se m'ha posat a cau d'orella per veure una altra vegada els cartells, per dir, aviam que no, alguna...
No, els he volgut mirar un altre cop ben a prop, no? I sí, n'hi ha un, per exemple, que clarament és aquestes imatges, no?, de l'esplaix del típic cop de puny que es fa en un còmic, i per tant, doncs, reafirmo de contextualitzar i el que és un còmic i el que és una frase que digui, anem a pallissar el conseller, cosa que llavors ja seria una altra cosa molt i molt diferent.
Jo crec que hauria estat més maco una imatge del Samuel L. Jackson disparant i tal, no? Crec que hagués estat més gràfic i més sàtiro.
Aviam, sense comentaris.
A veure, no sé, tampoc, Quico,
No, és ironia,
Perdó. Demano disculpes a Quim Monzó, que està en contra de la gent, que no entenem la ironia.
Raül Romeva. Banalitzar la violència mai no ha servit per construir res. Ans al contrari, tot el meu suport al conseller Comín.
Sí, si està... que està bonant tothom.
No, i el que justament és important és la convocatòria, en el cas de la manifestació de la concentració, que justament, doncs, denunciar el que està succeint en l'àmbit sanitari, amb el col·lapse dels hospitals, sobretot en aquestes dates, els passadissos, i com aquí la Generalitat, doncs, s'ha de posar les piles.
Un senyor molt assenyat m'envia un whats i em diu: escolta, us imagineu un torero picant al Puigdemont?
Un torero picant
al Puigdemont.
Picant amb la pica,
sí, sí,
el picador.
Sí, un picador, allò que fan, no? Allò que fan. Us ho imagineu, això?
No.
Sí, imagina'm el context que tenim, per exemple.
Ho veus com un gat del Polònia? Ho veus com un gat?
Podem arribar a tot un nivell genèric i general d'acceptació de determinades coses. M'explico, que per una banda t'encurseta, t'atenallen, com apuntava el Tian, i per altra banda, doncs, hi ha una certa permissivitat que es passa de la ratlla. I ja està. I cada circumstància es veurà. Contextualitzar, que deies, depèn. No sé com es pot contextualitzar que aparegui... No sé quin país normalitzat, això. És normal. Vaja, es pot contextualitzar. No sé, eh? No. Se'm fa difícil de veure. O sigui, que hi hagin cartells d'organitzacions polítiques determinades que apareixin pagant gent. No sé. No,
també és veritat que...
És com raro, no?
Però has vist el cartell?
Fer un cartell. És molt més fàcil ara que fa... que fa anys, ara. Vull dir, que la quantitat d'espam, la quantitat de morralla que apareix a les xarxes i a tot arreu, perquè qualsevol és capaç de fer un meme o alguna cosa de mal gust i divulgar-la a través de les xarxes és molt més bèstia que fa uns anys. Hi hauria molta més contaminació, diguem-ne, en aquest sentit,
però
que fa uns
memes,
anys.
Hi ha memes absolutament divertides, histriòniques.
Sí, tantes com que no.
Sí,
ja
però
està,
vull dir...
És una qüestió de quantitat. Vull dir que hi ha més emissió de contingut i que...
I que per bo, tant, també.
És bo, però augmenta el risc de que, clar, de que surtin borrades.
És a dir, sempre hi ha sonats.
Sí.
Però, aviam, no oblidem, eh?
Perdó, afegeixo una dada, Esther. Hi ha un oient que ja posa entre parèntesi, posats a fer merder, diu, podrien haver dibuixat a un home, no? Potser és molt estigmatitzat que les infermeres sempre són dones.
Per exemple?
Mm-hmm. Mira.
Que estem fent anàlisi, agafant un cartell i l'estem... Aquí l'únic que hi ha hagut, és a dir, aviam, què ha passat aquí? Hi ha hagut, han sortit dos cartells, pels que s'acaben de connectar, els que acaben de connectar amb RAC1, que sàpiguen que hi ha hagut dos cartells per part d'una organització que ha organitzat per demà una manifestació a les 6 de la tarda d'urgències al Parc Taulí, a Sabadell, i en defensa de la sanitat pública, i diu, plantem-los cara. I llavors es veu dos cartells, diguem-ho, com un, hi ha una infermera, presumptament, que aixeca que calça la
com
mà...
Com una clau de karate, sembla que estigui fent, oi? No?
Big water, my friend. Sí. I a l'altre es veu un cop de puny amb el conseller Toni Comín. Això que ha passat? Nosaltres, el que li ha donat importància automàticament ha estat el president de la Generalitat, la consellera i dos consellers, és a dir, i llavors de dos cartells hem fet un conflicte de país. Perquè automàticament, el president de la Generalitat dient quina vergonya, tot el meu suport al conseller Comín davant d'aquest atac inacceptable, Neus Monteca, banalització de la violència, surt també el conseller Raül Romeva...
Que potser el president ha anat una mica massa enllà, no? Perquè la responsabilitat d'un president entrar amb el que és un cartell d'aquestes característiques que convoca una concentració, bueno, sembla...
Això, recordem que qui convoca aquesta manifestació és una part d'un partit o d'una organització que dona suport al govern, entre altres coses, amb els pressupostos, que inclou el pressupost de... Mira, salut.
Ara, què passa? Un company de Terrassa, en Pau, m'envia el rètol de la campanya que estan durant, que era: la gent no se'n va del seu país per gana, sinó per gana. És la foto d'en Durant amb les ulleres aquelles. Era aquella campanya que era de color blanc i negre, la fotografia amb la vareta de color vermell, d'acord? I deia, l'eslògan era: la gent no se'n va del seu país per gana, sinó per gana. Però a Catalunya no hi cap tothom. Respectaran Catalunya, fiu.
Exacte.
Vull dir...
Aquesta va ser l'estratègia aleshores, que va repetir també posteriorment.
És a dir, que en general, tothom, en algun moment, es passa de frenada.
Però, sisplau, no comparis un comentari racista amb el que és el dibuix d'un còmic.
Jo no és que compari, però et poso dos exemples. Trobo un comentari racista com un comentari d'un senyor, d'una senyora, que és infermera, suposadament, que pega amb un conseller. Vaja, jo trobo que cap de les dues...
Sisplau,
jo trobo que cap dels dos rètols són... Diem-ne que, no sé, normals.
Home,
ara,
home,
no
a
sé,
mi sembla
vaja,
que un rètol...
No sé, sistema per... Sudan del Sud, poder sí, però no ho sé.
Però a mi em sembla el rètol d'un partit polític que justament el que fa és un comentari de caràcter racista, o hem vist cartells del Front Nacional a França, de Marine Le Pen, primer els de casa. Jo crec que això és intolerable, i si n'hi ha aquí, doncs igual d'intolerable, perquè són retos que el que fomenten és el racisme, és la xenofòbia, l'islamofòbia, i l'altre és un cartell convocant una convocatòria, un cartell amb un dibuix com un còmic, no oblidem-ho, que és com un còmic, hi ha dos cartells i un dels quals és com un còmic, i que justament crida una manifestació i es contextualitza la imatge, en aquest cas, d'una infermera i d'un conseller, on hi ha hagut polèmica en relació a aquests dos àmbits, la Conselleria de Sanitat i el que és l'àmbit d'infermeria. I això el que busca és mobilitzar i tal. I bueno, mira, n'estem parlant del tema, n'estem parlant.
No pensava que era una anunció d'una Acadèmia de Karate.
Jo crec que és possible que la... Que, veiem, independentment del cartell, veiem una CUP molt combativa en els pròxims mesos, perquè acaba d'aprovar els pressupostos ultraliberals, ultra de dretes, ultra retalladors i ultra no sé què més, i ultra neoliberals i tot això que s'ha dit, i per tant per ells ha estat un sacrifici enorme, i llavors per compensar això és molt possible que se'n vagin cap a l'altra banda, diguem-ne, per refermar la seva singularitat i refermar, doncs, la seva personalitat pròpia. Evidentment, tampoc em va estranyar que exigissin que comparegués en Junqueras per donar explicacions sobre el Santi Vidal. Ara és un moment en què la CUP, després d'haver-se portat bé, entre cometes, aprovant els pressupostos, doncs ara voldrà refermar la seva independència de criteri respecte de Junts pel Sí.
No, jo, posats, com deia l'espectador l'oient o el comentari al Twitter, posats a fer merda, també m'agradaria... És evident que es tracta d'un conseller i que, per tant, s'entén la reacció del govern, i jo ja estic d'acord i crec que he deixat clar que em sembla una barbaritat aquest cartell, ho he dit en les meves intervencions abans, però espero que també el govern reaccioni de la mateixa manera quan hi ha penalització de qualsevol altre tipus de violència cap a qualsevol persona, també càrrec públic de tota Catalunya, de resta d'Espanya, etcètera, etcètera, però que no es reaccioni només, com dèiem abans amb el Toni, quan t'afecta a tu. Per tant, jo agraeixo la reacció perquè crec que aquest cartell sí que necessita un toc d'atenció, però espero que es produeixi en altres situacions que hauríem de veure quina va ser la reacció en aquell moment dels consellers, que en qualsevol cas està bé que reaccionin, però m'agradaria apuntar-ho també, perquè si no al final un té la sensació que sí que s'està fent política amb el cartell i política del cartell.
Oh, clar, és que el cartell és política.
Ja, jo no nego la intencionalitat i almenys li reconec la...
El que a mi em sorprèn que han passat el debat dels pressupostos, i si prèviament en tot el col·laborat dels pressupostos havíem vist les tensions i tota la polèmica, especialment entre els exconvergents i el PDeCAT i la CUP, especialment en relació al tema de les fotografies estripades, cremades i tot plegat, i Esquerra se'n mantenia al marge, al darrere, enrere fons, i anar-ne traient rèdit electoral. A mi el que em sorprèn és que ara ha passat el capítol dels pressupostos i tornem a estar en les mateixes. I no sé fins a quin punt al PDeCAT li pot resultar útil...
Per explicar un moment, perquè jo la gent perdona,
aquesta
Esther,
confrontació.
No és per posar-te ens al contrari, sinó per posar-ho sobre la taula.
Sí, sí.
Hi ha molta gent, jo diria que una gran majoria de la gent, que no sap, és a dir, de la política sap el titular. I que moltes vegades, per exemple, estem parlant d'un cartell i hem parlat d'un cartell d'Endavant o Sant. I la gent, no, molta gent, dirien que una majoria absoluta de gent no sap què és Endavant o Sant. Qui consellers, o Esther, o qui vulgui, pot explicar als oients què és Endavant o Sant? I quina, perquè no és un cartell de la CUP. No surt CUP per enlloc, aquí.
És una part de la CUP.
És una organització política, Organització Socialista d'Alliberament Nacional, el sigle de Sant, en Endavant, que estan, o sigui, participant de la CUP a la candidatura d'Unitat Popular.
Puc preguntar qui hi ha, si hi ha algun diputat que pertany a aquesta...
Home, d'Endavant hi ha diversos representants públics, entre ells l'Anna Gabriel també és d'Endavant.
L'Anna Gabriel és d'Endavant.
Sí, però vull dir, és que vull dir, tothom d'Endavant pensa igual. M'explico o no? Vull dir que és com... Vaja, no sé, és que és molt eclèctic. La política és molt eclèctica i és molt barrejada.
Per posar una mica de llum aquí, és Endavant,
sí, sí, ja està. Sí, sí, ja està.
I a mi em sorprèn que la tensió PDeCAT-CUP continuï sobretot alentada per part del PDeCAT. Vull dir, no sé, realment, no, ells que,
jo t'entenc,
que,
jo tampoc. Dir?
Sí, que em refereixo que el que hem vist en el transcurs de la legislatura, tensions, sobretot, entre el que és el sector convergent de Junts pel Sí al govern, que són els que han defensat les polítiques més neoliberals, tot i que Esquerra Republicana s'ha sumat ràpidament al carro, però hem vist les tensions entre aquest sector del PDeCAT i, sobretot, amb la CUP, per part de diferents conselleries, i en particular en tota la polèmica del que van significar el fet del paper que havien de jugar els Mossos en el cas doncs, de la detenció de l'alcaldessa de Berga, o amb el tema de els casos de les fotografies que van cremar militants de la CUP i com tot això es va portar a la Fiscalia també a instàncies d'un requeriment dels Mossos d'Esquadra. Hem vist les tensions al llarg d'aquests mesos entre exconvergents i entre la CUP. I jo entenc que la CUP apel·li a la formació política del PDeCAT o la responsabilitat de determinades conselleries del PDeCAT, com també d'Esquerra Republicana, perquè té un discurs confrontat ideològicament amb aquesta formació, però no sé fins a quin punt al PDeCAT li interessa entrar en disputa, en discussió amb els anticapitalistes des d'un punt de vista fins i tot d'estratègia politico-electoral. I crec que justament Oriol Junqueras, mantenint-se al marge d'aquests afers, per dir-ho d'alguna manera, li ha resultat més útil a nivell de rèdit electoral, no? I una formació política clàssica, un partit clàssic com és el PDeCAT, no sé si és que ara necessita doncs posar-se en diferents fronts degut a la pròpia crisi que pateix el partit i la dificultat de tirar endavant la refundació, però si no, no sé fins a quin punt estratègicament, com a lògica de partit i electoral, li en treu rèdit.
Arran del que diu ara arran del que diu que deia l'Ester, que parlava d'Oriol Junqueras, m'ha fet una pregunta a cau d'orella al Tia Enriba.
Ah, la puc elevar pública, eh?
D'acord.
No, com que arran del que deia l'Ester, justament...
De l'Oriol Junqueras.
Has comentat que ha reaccionat el president Puigdemont al cartell, però l'Oriol Junqueras no, que no sé si ho ha de fer, no sé si ho farà, però en fi... Això ho dic al tall del que estava dient.
Jo crec que Oriol Junqueras està sent intel·ligent des del punt de vista de la lògica partidista de eixamplar, diríem, l'òrbita del propi partit. I en un escenari de possibles properes eleccions, doncs, de cara a un votant de la CUP, doncs no els hi fa fàstics a determinades pràctiques on el PDeCAT posa el crit al cel. No. I així va sumant i va convertint-se en el gran partit de centre. No sé, doncs esgarrapant farà... des de la dreta fins intentant esgarrapar també per part de votants en el seu moment
anticapitalistes. No sé què farà, no sé si reaccionarà o no, i no sé si és necessari que ho faci. El que sí és que és del membre del govern qui té més complicitat, Junqueras i Comín. Home, fins clar, i tot a nivell familiar. Dit això, jo la pel·lícula que has explicat, Esther, no la veig per enlloc. T'ho dic perquè, en principi, la negociació que ha fet la CUP jo crec que ha estat molt intel·ligent. Ha estat una bona jugada de guerra de barcos, ho ha jugat perfectament, ha aconseguit rèdits importants, ha fet molta feina parlamentària per ajudar els sindicats d'ensenyament. Crec que els pressupostos porten sell CUP, fermament ho crec així, i de fet el que ha servit, fixa-t'hi que el que han alentat molt la CUP i sobretot els diputats com l'Eulàlia Reguant, etc., és sobretot buscar la implicació directa amb el president Puigdemont. De fet, tota la negociació ha estat pessigades constants d'Esquerra Republicana. Pessigades constants d'Esquerra Republicana. I Esquerra Republicana diu rèdit electoral. De moment, és rèdit d'enquestes. I com deia el gran Toni Bolaño, Esquerra és un partit d'expectatives electorals. No ens equivoquem. Vull dir, la situació política en 3 mesos pot canviar molt. És a dir, aquesta negociació de pressupostos és una negociació de pissarrín, que en un país normal hagués estat de l'estira i arronsa habitual que puguin tenir els grups parlamentaris polítics en coalicions absolutament kafkianes. Clar, a ningú pot entendre que hi hagin sectors del PDeCAT que puguin pactar en gent d'Andalano Sant, no? No té cap sentit. Però, bueno, com que estem en una situació política, diríem que excepcional, o que puguem demostrar d'aquesta manera que som una nació normal, és a dir, que la gent es pot posar d'acord per assolir objectius estratègics que van molt més enllà d'uns pressupostos, doncs això és habitual. Que la CUP ho ha aprofitat perfectament i ha aconseguit que, si bé no són els seus pressupostos de la seva vida, evidentment, perquè no hi ha nacionalització de la banca, no hi ha coses d'aquestes, no? D'acord? Tampoc ho porten això els altres partits d'esquerra, Doncs escolta'm, s'han assolit uns pressupostos amb una negociació. Perdona, jo crec que bastant ben...
En termes
bastant,
fiscals queden molt bastant, lluny del que s'hagués pogut aconseguir d'una manera
sobretot,
raonable.
Sobretot,
no des d'una lògica i unes demandes socialistes, sí, anticapitalistes, etc. Sinó reformar la fiscalitat perquè aquells que cobren més de 5.000 euros al mes paguin una miqueta més,
sobretot,
no em sembla descabellat. I aquí el PDeCAT ho ha bloquejat i Esquerra també s'ha sumat a bloquejar-ho.
Sobretot, sobretot una cosa que s'ha cobrat el 2018 que se suposa que ets independent. No sé, vull dir...
No crec que
no crec que en un estat independent s'apliquin uns pressupostos autonòmics, però vaja, és una qüestió també, insisteixo, de manual.
Doncs posats, no tinguem pressupostos, no des d'aquesta lògica, home, hi havia uns pressupostos, una negociació
si
es pot aconseguir
si
de més o de menys.
Si pots
no?
aprofitar uns ingressos, jo crec que ha fet bé la CUP de jugar molt bé les seves cartes i les ha jugades molt bé. I és evident que després de jugar aquestes cartes i aconseguir uns pressupostos que mitjanament poden ser acceptables per totes les parts, ara també hi hagi confrontació política per altres
coses. I no
oblidem,
les millores que s'han aconseguit en termes educatius tenen molt a veure amb que els sindicats van posar damunt de la taula també en aquest context una vaga que s'havia de portar a terme el dia 9 de febrer i això també ha pressionat a aconseguir...
Sí, sí. Els sindicats no tenen 10 diputats.
Però sense mobilitzar... Sí, sí.
I escolta'm, i molt de la CUP...
Però menys tenir... Perdona, Quico. Menys tenir la mobilització social, que és la que permet aconseguir determinats rèdits també politico-electorals, no es pot menys tenir.
Perdona,
vull dir, evidentment, hi havia un context de negociació dels pressupostos on la CUP posava les seves demandes, però si no hi arriba a haver-hi també aquesta mobilització al carrer, m'hauria agradat saber què
succeïa. Tu abans has explicat tota la pel·lícula, jo te n'explico una altra, d'acord? De mobilització al carrer, on n'hi ha hagut?
Una amenaça d'una vaga.
Una amenaça d'una vaga. I, de fet, la CUP el que deia...
Hi ha hagut mobilitzacions anteriors del moviment educatiu.
I en el Consell Polític, que es va celebrar dissabte, algunes veus vaig acabar a dir, escolta'm, també la força que tenim, la mobilització popular, tampoc és que hagi ajudat gaire, eh? És a dir, s'ha aconseguit,
no
i, el
anys,
i el que s'ha aconseguit
de l'àmbit educatiu,
jo trobo
dels sindicats...
que és molt lloable amb un nivell autonòmic per la CUP. Jo crec que ha jugat molt bé les seves cartes. I és evident que, malgrat jugar les seves cartes, és un acord que o no pot agradar a tothom o pot agradar a tothom mitjanament, escolta'm, rondinin i utilitzin la seva pressió, la seva força per assolir
perquè
altres objectius polítics.
Perquè forma part
polítics,
de l'acord...
Forma part d'això.
Forma part de l'acord que tothom digui que ha estat molt generós.
Exactament.
I, per tant, és molt difícil saber que ha estat més generós o menys. La meva impressió des de fora és que el pressupost, tenint en compte que són 10 diputats de la CUP, enfront 62 de Junts pel Sí, és que la CUP ha colat moltes coses.
I tant.
La meva sensació des de fora. Però clar, és difícil el diagnòstic.
Sí, sí, el que l'aritmètica electoral va donar el resultat que va donar en el Parlament, en el qual que agradi o no, agradi uns o no els agradi, la CUP ha tingut la capacitat d'incidir que ha tingut.
Escolta'm.
I el que la CUP jo crec que ha posat damunt de la taula propostes que no eren ni molt menys antisistema ni anticapitalistes.
No, però és que aviam, el joc dels pressupostos parlamentaris són molt divertits. Per exemple, Catalunya Sí que es Pot, Junts pel Sí, d'acord? Li ha comprat 12 esmenes a les partides de la llei de mesures. Partides importantíssimes, eh? Per altra banda, que se les ha currades diputades com Hortensia Grau. Tota una veterana amb més triennis a l'esquena, tal que està tot el dia fent passadissos i negociant, etc. Escolta'm, doncs els hi ha fotut la cartera en 12 esmenes, jo crec que de manera molt intel·ligent, pel nivell de percentual. És a dir, si en un sistema parlamentari és normal que hi hagin aquests acords. Ara, que hi hagin altres formacions polítiques que tinguin fred de peus perquè la seva inactitud o la seva inactivitat hagin provocat que tinguin menys incidència en els pressupostos, envers la CUP, doncs mira, què hi farem, tu? Però és el joc parlamentari, i de fet, tot embolcallat amb un procés polític determinat que ho posa tot amb certa excepcionalitat. Però malgrat això, mira, jo crec que són uns pressupostos que porten D.O. CUP, i això és bo.
El Consell Polític no ho va veure així, eh?
Sí, però i què? Però escolta'm, són les majories, sí. Com tampoc jo crec que hi hagi sectors del PDeCAT i fins i tot d'Esquerra Republicana que ho veiessin bé, però això és normal. Més val un mal acord que un bon judici, no?
Va. Escolta'm, hi ha un... Em sembla que tinc el Marc Martínez Amat, el cap de política de RAC1. És que fem una cosa, és que hi ha una aplicació que va molt bé, que té un so perfecte, i us ho explico tot, eh? Que sona molt bé, però té un problema d'allò que en diuen el delay, que moltes vegades trigues 2 segons, i que passen aquells talls de veu que després són molt còmics, que com se senten amb ells mateixos i va d'aquella manera t'estranya.
Es podria dir
bururós. Podria dir bururós, a l'olega preses, o cielos poco nubosos. Doncs la clau de volta és trobar un punt just perquè no li faci això amb el pobre Marc Martínez Amat, i si no, apel·larem a la història, que és el telèfon.
Home.
El so de telèfon, que també que fa molt èpic.
El de fil,
que
és vintage.
No cal de fil. El telèfon mòbil ja és vintage.
Abans la gent de la ràdio deia l'altra banda del fil telefònic.
Ara ja no ho dic. Que és una expressió espantosa, tot sigui dit. Hola, Marc.
Hola, què tal?
Carai, veus que bé.
Ja veus més institució.
Veus que bé. És que he de dir que d'aquí uns moments potser tindrem Toni Comín. Tinc ganes de saludar-lo, n'he parlat amb ell tota la temporada i tinc ganes de parlar amb el Toni, amb el conseller Comín. Però una història que és que anunciava a RAC1 a les 8 i vull que ho torni a explicar el Marc Martínez Abad, que és que la Generalitat, vaja, això ho ha confessat el Lluís Salvador, activarà el dia 1 de juliol el sistema informàtic que permetrà recaptar tots els impostos que paguen els catalans. Amb aquest titular hi haurà molta gent que es posarà les mans al cap. Ai! Explica'ns-ho, sisplau, Marc.
Sí, la Generalitat des de fa 16 mesos està treballant en un nou programa que ha de permetre, a diferència del que tenen antic, que té 15 anys, amb aquest nou podrien tramitar tots els impostos que es paguen a Catalunya. Val? Així, el titular a l'engròs és que aquest sistema informàtic que s'engegarà l'1 de juliol podia permetre des de pagar l'impost sobre la renda, la declaració de la renda, l'IVA, l'impost de societats, els permetria a tots. Ara, la Generalitat, en un primer moment, legalment a més, només podria fer això, aquest sistema informàtic el farà servir per als impostos que ara mateix està gestionant, que són els impostos propis. En aquest cas, el primer que estrenarà aquest nou sistema informàtic, que es diu Espriu, s'encarregarà de l'impost de begudes ensucrades. I de mica en mica hi anirà incorporant els impostos que té a la seva cartera. La taxa turística, l'impost a grans superfícies, aquest que estan negociant al Parlament amb la CUP d'actius no productius, també el de vehicles per emetre CO2. Aquests són els primers que funcionaran amb aquest nou sistema informàtic. Ara, el que ha explicat el secretari d'Hisenda RAC1 és que amb aquest sistema, si es fa el referèndum, es guanya el sí, guanya el referèndum i es proclama la independència, amb aquest sistema informàtic es podria tramitar qualsevol dels impostos que es paguen a Catalunya.
De fet, amb aquest sistema el que fa és apurar tot el marge estatutari i tenim la mateixa capacitat recaptatòria que la Comunitat de Canàries i que la Regió de Múrcia. Les coses clar, com siguin.
Sí, sí. És a dir,
hi ha una part... No és que s'hagin tornat bojos aquí. És a dir, el que fan és aplicar al màxim que puguin tenir tecnològicament, al màxim de la competència estatutària per poder recaptar els impostos. O sigui, ara com ara, estem a nivells recuperant, per exemple, l'execució de les multes de trànsit i executant, per exemple, el de l'impost de transmissions patrimonials que fins ara tenien els registradors, escolta'm, que a més subrogaven aquest servei per 10 milions d'euros, eh? Poca conya amb això. O sigui, el que fem ara és que Catalunya té el mateix nivell competencial de recaptació que té la Regió de Múrcia i la Comunitat Canària.
Per fer-ho simple, diguem, fins ara la Generalitat, amb el que necessitava, amb un Alcatel, per dir-ho així, amb un telèfon mòbil simple de fa anys, en tenia prou, ara s'ha comprat un iPhone. I, per tant, tindrà moltes més possibilitats i, si calgués, podria fer tot el que necessités en matèria tributària.
Un moment, Marc?
Sí.
Un moment. 10 minuts i les 10.
El perquè de tot plegat.
6 minuts i arribem a les 10 en punt del matí, directe a la tertúlia del dimecres, que fa un temps compartíem amb altra gent que ja està directament en el món de la política, com és l'Andrea Levy, que feia un tuit en suport al Toni Comín, i el propi Toni Comín, que aquest era el seu dia que estava en aquest estudi. Conseller Toni Comín, bon dia, moltes gràcies. Ui, conseller, canvio. Ara sí. Conseller, bon dia.
Ara ho sento fluixet, però ho sento.
Ara sento perfectament. Què tal? Com està?
Molt bé, molt bé.
Sí?
Ben retrobat.
Igualment. No, a més, li dic una cosa al conseller Comín, que és que vull que un dia vingui aquí a l'estudi, que a més vingui un dimecres, i que a més, si és dimecres, que vingui amb l'Andrea Levy també, i recuperar aquella tertúlia, ara com a conseller a Toni Comín.
Molt bé. M'ho hagués demanat, Sort que t'has avançat, Jordi.
Va, molt bé. Escolta, què et sembla el cartell d'Endavant Ossant que denuncia? Parlem primer del cartell, després del que hi ha al darrere del cartell, no? Però el cartell en si, els dos cartells, els has vist?
Sí. No, jo t'he de dir que m'he sorprès per dos raons, diguem, eh? La primera, perquè el que estava acostumat al llarg d'aquest any, diguem-ho així, és que qui m'ha atacat amb més virulència justament han sigut alguns diaris digitals unionistes i conservadors, diguem-ho així, i m'atacaven amb gran virulència perquè consideren que estem desprivatitzant massa, etc. Llavors, ara veus que aquests troben que desprivatitzes massa poc. O sigui, que els uns perquè desprivatitzes massa, els altres perquè desprivatitzes massa poc. Al final, bueno, això suscita unes maneres de fer que jo crec que en democràcia hauríem d'intentar desterrar, que és l'atac no argumentat, diguem, no?
El trobes ofensiu?
Bueno, és que jo crec que l'ideal seria que la pròpia organització ho retiri, això, diguem, no? Perquè algú pot dir que això és simplement un recurs gràfic, etc., però que és un camí, jo crec que és perillós, perquè, escolta, qualsevol persona poca sensata es pot sentir legitimada per aquest cartell per tenir actituds agressives. I això és el que les organitzacions polítiques no han d'emparar. També t'he de dir que em sorprèn perquè precisament aquesta tardor, per dues vegades, el grup parlamentari de la CUP, de manera bastant excepcional, per cert, ha mostrat el seu suport a les polítiques que estic fent des del Departament de Salut. Ho van dir públicament a l'hemicicle quan vaig en el debat de la moció de confiança i després ho van tornar a dir en el debat de pressupostos, i t'he de dir que és de l'única conselleria de la qual van fer un suport o un agraïment, o digue-li com vulguis, explícit en la intervenció que van fer a l'hemicicle. Per tant, també en aquest sentit, una mica el que he pensat quan m'ho he vist, aquestes dues coses, de dir, mira, fins ara ens atacava l'unionisme conservador, ara ataquen per l'altre extrem, i també entenc que això no és gaire, per no dir gent, representatiu del que és l'actitud i la relació que tenim amb el grup parlamentari de la CUP.
La consellera, la portaveu del govern i consellera de presidència, Neus Munté, piulava que s'estava analitzant la violència. Ho considera així el conseller Comín?
Sí, clar, és el que deia abans, és a dir, no es pot jugar amb aquests temes. S'ha de ser molt estricte i totes les organitzacions que volen fer política en democràcia haurien de tenir-ho molt clar, això, no? Independentment de la ideologia, totes són legítimes, estem a favor de la diversitat i de la pluralitat d'idees, però hi ha una línia que és molt estricta, que és l'insinuació, per indirecta que sigui, de que la violència pugui ser un instrument legítim en democràcia per defensar les teves idees. Això mai, no?
Uh-huh. Hi ha gent que em diu, oh, és que esteu parlant molt del cartell i no esteu parlant dels motius pels quals s'ha fet aquest cartell. Primer, el cartell, la primera esbombada de la notícia és a partir de la piulada del president de la Generalitat i dels consellers, que han sortit en tromba, vaja, gairebé tothom.
Sí, ha sortit ells a iniciativa pròpia. Sí, creu-me quan et digui que m'he assabentat dels tuits quan ja estaven publicats, diguem. Bueno. O sigui, he vist els tuits com a usuari, diguem, de Twitter, que he vist els tuits.
Anem als motius, també, és a dir, quina és la situació del Parc Taulí que denuncia endavant Ossant?
No, però fixa't que la frase, si ara tampoc m'he fixat molt, però és en defensa d'una sanitat pública. Uh-huh. Nosaltres també estem intentant garantir el caràcter públic del nostre sistema de salut, i és el que et dic. Fins ara, sobretot, hem estat el 15 atacat, i qui ha atacat el conseller de Salut amb més virulència ha estat aquells mitjans digitals, insisteixo, molt unionistes, diguem, molt contraris al procés, molt en contra de la independència, però més amb una posició més aviat de conservadora o de dreta espanyola, que consideraven que estaven fent unes polítiques excessivament partidàries de la republificació, que diem nosaltres, del sistema de salut, de l'enfortiment del caràcter públic del sistema. Aquest és el motiu que fins ara ha sigut el motiu principal de virulència, de virulència. Ara veig que l'argument que posen en el cartell és que volen un sistema més públic, per això dic que algú deu pensar que des de la Conselleria de Salut s'està desprivatitzant més del compte, i d'altres deuen considerar que des de la Conselleria de Salut no es desprivatitza suficient. Són els extrems. Són els dos extrems.
Un dia el conseller Comín va
dir que retroalimenten, que això és el que és inquietant. Al final del que es tracta és de defensar l'interès general, que és, en el nostre cas, és el dret a la salut dels ciutadans, que és per l'únic pel qual treballem.
De fet, un dia el conseller Comín va dir als treballadors del Taulí, en una conversa que es va filtrar a la premsa, que vostè era l'amo del Parc Taulí.
Això mentre em gravaven, jo ho veia que em gravaven. De fet, els hi vaig dir, espera, un moment, no gravis més. Vull dir, fins i tot aquesta frase també està gravada. Amb una conversa improvisada davant del Parlament, quan el procés de trasllat de l'activitat, precisament de la clínica del Vallès al Parc Taulí, els treballadors em deien com podíem garantir que els drets laborals
Els
treballadors del Taulí no es veurien afectats. I jo els hi contestava perquè jo puc garantir això, perquè el Servei Català de la Salut té la majoria, té la propietat en majoria del Consell d'Administració del Parc Taulí. I quan algun dels treballadors va dir, això què vol dir? Per explicar-ho de manera col·loquial, era una manera de dir, que el departament és l'amo del Servei Català de la Salut, és l'amo de l'Hospital Bartolí, en el sentit que és el soci majoritari d'aquell consorci. Això és una frase col·loquial que es va voler treure de lloc. Des d'on? Des dels digitals unionistes, contraris al procés, que estan atacant la Conselleria de Salut pel seu procés de desprivatització.
Però també vaig llegir...
Aquest és un exemple dels atacs dels que et parlava abans, ja, que han vingut de l'altra banda.
Però quan també vaig llegir una entrevista al periòdico que deia el conseller Comín, hi ha vegades que les infermeres tenen els malalts als passadissos perquè és el més còmode, perquè els volen tenir a la vista. A veure, són unes declaracions... Vaja, unes declaracions...
No, el conseller Comín no va dir això, no va dir això. A més, he tingut ocasió de parlar amb ell. Els divendres ens vam reunir amb totes les entitats d'infermeria, vam tenir una conversa molt interessant, jo crec, molt fructífera, i després vaig fer un comunicat on lamentava profundament el disgust que els va provocar aquesta declaració, perquè evidentment l'últim que tenia intenció era de generar cap disgust o cap decepció en un col·lectiu que en aquests moments està patint una situació duríssima, perquè les urgències en el mes de gener sempre, però aquest any també, doncs generen una pressió assistencial altíssima, i per tant, si alguna cosa som conscients, i per això estem anant directament a urgències, a veure-ho sense avisar, és de la situació d'estrès laboral o de pressió assistencial de les infermeres. No, la meva declaració precisament volia ser exculpatòria, és el que vaig intentar fer entendre a les infermeres, i crec que ho van entendre, contra el que es va interpretar de responsabilitzem a les infermeres dels passadissos, al revés. Al revés. El que volia explicar és que mai una infermera és responsable dels passadissos. En el 90% dels casos, el 95% dels casos, els passadissos es produeix la situació de gent que ocupa passadissos per falta d'espai. Jo deia, i fins i tot en algun cas que jo he vist, perquè jo l'he vist amb els meus ulls, en què hi havia algú al passadís, quan queden bocs lliures, quan es dona aquest cas i ho parles amb infermeria, podria ser que hi hagués raons de seguretat clínica que expliquessin aquesta situació, que és molt puntual. Per tant, potser el que no cal és, en una entrevista, començar a discórrer sobre situacions que són molt puntuals. Però el que intentava precisament era explicar que aquestes situacions puntuals, en què hi ha algú al passadís, quan hi ha algun box lliure dins de l'urgència, també respon a raons objectives, en aquest cas, de seguretat clínica. I mai, precisament mai, a la comoditat d'una infermera o a l'arbitrarietat d'una infermera. Justament, la voluntat de l'explicació precisament era exculpatòria, de dir mai les infermeres se les pot responsabilitzar dels passadissos, perquè elles ho fan obligades, en el 95% dels casos, per falta d'espai.
Per tant, es va explicar malament, per tant.
No, jo sí, si llegeix l'entrevista en la seva literalitat, es diu això que estic explicant ara, diguem. El que passa és que el marc d'interpretació, jo els hi vaig dir, escolti, jo entenc que el vostre estat d'ànim en aquests moments és de tal tensió que heu llegit aquesta frase i n'heu extret una intenció, perquè la vostra situació ara és de molta pressió, heu deduït d'aquí una intenció que era justament la contrària de la que té la frase. Tu vas a la literalitat de la frase i veuràs que el que explico és això, no? De dir, escolta, mai és una responsabilitat d'infermeria. Si és una decisió és perquè hi ha una raó de seguretat clínica que l'avala. Aquesta és la reflexió. Dit això, només pel fet, que és el que explicava jo en el comunicat de divendres, només pel fet que aquesta declaració, que pot ser discutible, perquè pot ser discutible, però només pel fet que hagi generat aquest disgust monumental que va generar en la infermeria, només per això, jo ja la lamento, aquesta declaració, i per això vaig voler-me disculpar directament amb elles. No tant pel contingut de la declaració, que es pot aclarir, jo vaig fer aquest aclariment de què és el que exactament s'estava volent dir allà, sinó per l'impacte que ha tingut. I si ha tingut aquest impacte, com que la nostra voluntat precisament és donar suport professional, reconeixement i de tots els tipus al col·lectiu d'infermeria, que és un col·lectiu que ha patit molt la crisi particularment, igual que tots els col·lectius sanitaris, però la infermeria també, i que jo crec que és un col·lectiu que mereix molt més reconeixement del que ha tingut històricament, doncs només per això aquelles declaracions crec que eren estalviables, perquè el que jo vull justament és que les infermeres sàpiguen, i crec que ho saben, que tenen un suport molt, 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 molt fort per part del departament. De fet, hem prioritzat molt en moltes polítiques, per exemple, en recerca, o per exemple, amb les polítiques de desenvolupament professional que ara posarem sobre la taula, o en d'altres polítiques, justament el paper d'infermeria, no?
Molt bé. Acabo, però abans l'Ester Vives vol fer alguna pregunta. Ester, ràpidament.
Sí.
Hola, Ester.
Hola, conseller. M'agradaria preguntar-li si vostè s'ha sentit agredit per el cartell, si l'ha vist, no? que és un còmic i que a més s'ha de posar en el context que s'ha posat en unes declaracions seves que van resultar polèmiques perquè ara les ha matitzat, però el que va dir literalment el periòdico és: més d'una vegada, tenint plaça en un box d'urgències, l'infermera decideix deixar el malalt sense familiar acompanyant el passadís.
I la, com continua?
Des del punt de vista professional,
I com
el passadís de vegades és un espai assistencial més. Si seguim parlant dels passadissos com d'un fet dramàtic, ens equivoquem. I no justifico el que és injustificable. Clar, jo crec que són declaracions que...
Has de saltar la frase d'entremig on dic, em diu, per quines raons? Per motius de seguretat clínica, que estan allà escrit i que és la clau de l'argument, precisament, que és el que elles van entendre l'altre dia perfectament.
I aleshores aquest cartell que s'ha fet en aquest context, s'ha sentit agredit?
S'ha justificat un cartell que fa una alegoria d'un cop de puny?
En format còmic?
Et sembla legítim? A mi em sembla un error.
A mi em sembla que des del punt de vista d'utilitzar la imatge i en un context de polèmica, no crec que es banalitzi la violència en aquest sentit.
Jo crec que hauries de reflexionar sobre això que estàs dient. De veritat, profundament.
I potser s'hauria de tenir una mica més de sentit de l'humor.
No. Jo no és un tema personal, és un tema de sistema polític. És a dir, les organitzacions polítiques no poden avalar ni que siguin voluntàriament accions agressives. No poden
clar,
ser.
Jo...
Pot ser. Com que mai saps com llegeix un còmic la diversitat de ciutadans que hi ha en una societat com la nostra, un cartell com aquest, i si algú se sent legitimat arran d'aquest cartell per emprendre algun tipus d'acció agressiva.
Mira, només per matitzar, evidentment, si el cartell digués...
Tu descartaries que un sol ciutadà veient aquest cartell no pensi que això el legitima per tenir segons quines actituds? Només davant del risc de que un sol ciutadà interpreti, llegeixi aquest cartell en aquests termes, només per aquest risc, jo crec que aquest tipus de coses no s'han de fer.
Són les 10 i 7 minuts. Toni, per cert, conseller, d'aquí a mitja hora aproximadament parlarem de l'anorèxia i la bulímia.
Sí.
Aprofitant que hi ha el 080, que efectivament la moda, com dèiem avui al davantal de les 8, la moda ha canviat i ha mutat ja cap a... Ja hem deixat de veure aquests models i aquestes models secalls, esquifides, primes... I això està, sortosament crec que la societat se n'està donant, Se n'està donant cada vegada més. Què s'està fent des de la Generalitat per lluitar contra aquestes malalties?
Mira, justament, aquests dies estem amb una de les coses de les que estem més orgullosos, si m'ho permets dir així, d'aquest any 17 i d'aquest pressupost, és del salt que fa la partida de salut mental. És el salt més gran en tota la història del Departament de Salut, perquè incrementen 100 milions d'euros. Unes polítiques que tenen un pressupost aproximat d'uns 360 milions faran un salt en 100 milions addicionals, vol dir que és un salt del 30%. És una cosa bastant extraordinària, excepcional. Passa poques vegades, però s'havia de fer perquè hem explicat poc que no només la salut mental era la germana pobra del nostre sistema de salut, és que amb la crisi els problemes de salut que han empitjorat més són els de salut mental. De fet, és l'única esfera dels resultats en salut, de l'únic àmbit de tots els resultats en salut de la societat catalana, que durant la crisi en general han millorat o s'han mantingut estables, hi ha un àmbit, que és el de salut mental, que els resultats en salut han empitjorat. Per tant, aquí teníem molt clar que havíem de fer un esforç especial, no? I l'hem fet. I aquest pressupost, jo sempre dic, si s'ha de resumir en un concepte, és salut mental. Perquè dins d'aquesta partida, en aquests moments precisament, estem fent la distribució concreta i una de les línies que es vol reforçar, perquè forma part de les polítiques dins del que seria les polítiques de salut mental, és tota la xarxa de suport i d'atenció als trastorns d'alimentació. És un dels temes que, per tant, es veurà beneficiat perquè és increment pressupostari, perquè fixem-nos que en el nostre sistema de salut els models assistencials, excepte en alguns casos, són molt bons. Inclús m'atreveixo a dir dels millors d'Europa. Mils exemples, però com tractem el càncer, com fem els transplantaments, com tractem les malalties cardiològiques... Tu mires, el model assistencial és molt bo a Catalunya, i per això es reconeix que és un bon model, un bon sistema de salut. El que falta són recursos, en general. Per tant, el model és vàlid, hem de posar-hi més professionals, hem de posar-hi més centres, hem de posar-hi més tecnologia, que estaria una mica la clau, no? I per tant, en salut mental podrem fer això, no? I dins de l'àmbit de la salut mental, doncs podrem treballar més, amb més recursos i amb més capacitats tot el tema dels trastorns alimentaris.
Conseller, ens veiem aviat en aquesta estudi.
Perfecte.
Cuida't,
així ho espero. Una abraçada.
Són les 10 i 10 minuts. Hola, Laura Rossell.
Hola, bon dia.
Santi Vidal, i el seu cas, ja han entrat al Congrés dels Diputats, també, eh?
Sí, Soraya Sáenz de Santamaría ha retret al govern de la Generalitat la patinada del jutge. Ho ha fet en resposta al diputat d'Esquerra, Joan Tardà, que li reclamava diàleg per enèsima vegada. Aquesta és la seqüència.
El derecho a decidir pertenece tanto a los catalanes del sí como a los catalanes del no. Diálogo, negociación y acuerdos. De manera que, se lo digo con toda sinceridad, si ustedes se empeñan en negar las urnas, sepan que de igual manera vamos a convocar el referéndum.
Ustedes tienden a confundir a Cataluña con el independentismo y dicen, sumando a todos, Cataluña somos nosotros, al más puro estilo absolutista. Yo hablo y puedo hablar en nombre del gobierno y usted en nombre de Esquerra Republicana de Cataluña, aunque viendo cómo les va a sus senadores, son más útiles al proceso cuando callan que cuando hablan. Pam.
Just després d'aquest moment, Mariano Rajoy ja corria per als passadissos del Congrés i els periodistes han aprofitat per insistir a aclarir la resposta de la vicepresidenta.
¿El tono de la vicepresidenta refleja que la situación con Cataluña está complicada?
Bueno, con Cataluña no. Con algunas personas de algunos partidos políticos de Cataluña que quieren lisa y llanamente, y además lo dicen, pues hacer las cosas saltándose la ley. Claro, esto... Bueno, yo desde luego digo que no se puede celebrar un referéndum ilegal porque es absurdo que alguien pueda decir que algo que es ilegal se pueda celebrar.
La sessió de control ha començat a les 9. Fins a aquesta hora no hi ha hagut ni discussió ni males cares entre Pablo Iglesias i Íñigo Errejón. Estan, com sempre, asseguts un al costat de l'altre, actuant com a companys d'escó i de partit.
Que per cert, he vist unes declaracions al Digital de La Vanguardia de Juan Carlos Monedero, que déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Que déu-n'hi-do. Que déu-n'hi-do. Que diu, Errejón ja no és Errejón, és una corriente en la que està Tania Sánchez, està Sergio Pascal, està José Manuel López. A la gent també s'haurem de portar, sí, també. Allò que feia La Vanguardia fa anys, que era allò dels satèl·lits, que era allò de les galàxies. I el titular és, Errejón no dice la verdad a Monedero, porque sí quiere ser secretario general de Podemos en lugar de Pablo Iglesias. Carai.
Sí, sí.
El que també ens hem trobat en els darrers temps, com els mitjans han acabat fent notícies, em refereixo a la polèmica ahir de les fotografies entre Errejón i Pablo Iglesias, que potser si s'hagués tractat de dos altres líders d'un altre partit no s'haguessin produït totes aquestes informacions. No? Jo crec que per part de determinada premsa a Madrid, doncs hi ha moltes ganes, no?, de generar una polèmica
on
potser no n'hi ha tanta.
Home, perdona, però de la Soraya Sáenz de Santamaría i la Dolors de Cospedal l'hem vist 30.000 vegades.
Jo l'únic que dic d'ahir és que és innecessari que ja ho visualitzin. És a dir, perquè el que estàs fent és una carnassa. És a dir, si només es posen allà a discutir, coi, discutiu el despatx. No discutiu allà davant.
Però també jo crec que és una mica buscat, això. Eh?
Sí, tu creus?
Jo crec que sí.
A mi em costa de creure que no sigui buscat, sí, perquè és massa evident. Estan a l'escó tots dos, exposats a les càmeres i etcètera. A lo millor és troben que això dona transparència al seu debat intern.
No, i és litúrgia.
I etcètera.
De la mateixa manera que tu... Quan
però vaja, si el número 1 i el número 2 d'un partit en els escots discuteixen acaloradament durant molta estona...
Això està buscat.
Això... No, però això té un reflex periodístic.
El
tindrà.
La diferència és que han discutit públicament, perquè el número 1 i el número 2 de tots els partits del món...
Estan a matar.
La gràcia.
Brussel·les acota una mica més l'acord per posar fi al roaming.
Aquesta matinada s'ha acordat.
Que ho facin ja.
Sí.
Ho facin ja.
Exacte,
que estem sent aviam.
És progressiu, eh? A partir del 15 de juny, els consumidors de la Unió Europea, en teoria, no han de pagar cap recàrrec per itinerància. El preu màxim que les operadores podran cobrar en aquests casos són 0,032 euros per minut les trucades, 0,01 pels SMS, si encara algú els fa servir, i pel que fa al consum de dades, Brussel·les preveu una reducció progressiva de 7,7 euros per gigabyte al mes de juny fins a arribar als 2,5 al 2022.
Molt bé. Un quart d'11. Marc Martínez Amat, alguna cosa més, Marc?
No, doncs que tornant al que comentava, perquè hem tocat els temes des de llavors, però jo la qüestió de la CUP no em costa creure que sigui casualitat avui, que justament el Parlament ja reunida la Comissió d'Economia que aprova el dictamen dels pressupostos, el cartell avui, en certa manera, el que ve a fer és tapar una foto de la CUP al costat del govern, no? La imatge que sortia el dissabte de votaran a favor dels pressupostos, avui la supera ja aquesta foto, i en certa manera així marca distàncies, i no és casual que sigui Endavant o Sant, que és l'ànima més antisistema, el que vota això. Per cert, avui, tornant al tema també de Lluís Salvador, avui aquesta Comissió d'Economia és la que aprovarà que sigui Salvador. Aquí dono explicacions pel cas Vidal, precisament, en què el govern de la Generalitat i Esquerra, els partits que en formen part, Esquerra i el PDeCAT, doncs, interpreten que aquí el que... L'error de Santi Vidal, en part, és caure en el llenguatge del govern espanyol de legal-il·legal. I dir que es fa una cosa il·legal és, en certa manera, el titular que sempre hauria volgut Mariano Rajoy que fes la Generalitat.
Marc Martínez Amat, moltes gràcies.
Que vagi a vosaltres.
Bé. Bon dia.
Parlament arriba a nivells de coses curioses, eh? És a dir, portar a un secretari de govern a parlar de la situació de delirium tremens d'un exsenador és absolutament... és versemblant.
Espera, que aquí passen... És que, clar, passen... Truca al programa la vicepresidenta del Col·legi d'Infermeres de Barcelona, Glòria Judar. Glòria, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia, què tal?
Què volia comentar?
Mira, volia comentar sobre la notícia de la manifestació i els cartells aquests de les urgències aquí al Parc Taulí i de la, sota el lema aquest d'endavant. Volia deixar clar que, bueno, que ni el Col·legi d'Infermeres de Barcelona i crec que ni cap societat científica ni ningú que representi a les infermeres en sap absolutament res, i a més ho rebutgem, però el que més ens sorprèn és que s'identifiqui aquesta imatge amb una infermera. O sigui, és d'acord que porta una bata blanca, però hi ha molts col·lectius que porten una bata blanca i en cap cas crec que s'hagi de, bueno, tant a les xarxes, no?, com vosaltres ho esteu identificant amb la professió infermera, no? Llavors, bueno, les infermeres rebutgem sempre qualsevol tipus de manifestació relacionada amb la violència, sigui escrita, oral o de qualsevol manera. Estem treballant junt amb el Departament de Salut des de fa molt temps per millorar l'atenció sempre des del diàleg constructiu i, bueno, i tot i tenir en ocasions discrepàncies, hem tingut sempre una actitud positiva, dialogant i d'apropament amb el conseller Comín i, bueno, volia deixar clar que això no tenia res a veure amb aquest col·lectiu i que no cal identificar sempre, no, una imatge negativa amb la infermera.
No, ara m'ha fet pensar, disculpi, no m'ha fet pensar en això de la bata blanca.
Amb la infermera i dona.
Sí, infermera i dona, etcètera.
Curiós.
Que a vegades els prejudicis com es fan actuar, i tinc una anècdota amb això, si em permeteu,
sí.
És que és una xulada en secreu, eh? Però al Parlament hi ha un senyor que fa fotocòpies, que porta una bata blanca, i jo tota la vida m'havia pensat que era l'infermer.
Veus? No, exacte,
I un dia vaig anar perquè em feia mal el dit i em va dir a mi que me cuentas yo con las fotocopias.
Si quiero la fotocopio la imprenta de clar, no?
Entens,
va, no? A més, una cosa, escolta, mare, ja des de... Les infermeres estem constantment reivindicant que ens digueu pel nostre nom. Infermera, infermer, que sí. Moltes vegades ens posa dintre del professional d'infermeria, col·lectivo d'infermeria, però això no passa amb altres professions, no? Igual que el metge, metgessa, doncs l'infermer, l'infermera. I en aquesta ocasió, precisament, sí. Negativa, aquí sí que ens ho heu posat bé, no? Dius, home, pues palo bueno y palo malo, no? Però, bueno, a banda de conyes, ho rebutgem absolutament, no en sabem res. A més, ens sembla un cartell totalment desafortunat i tot el que tingui a veure amb la violència mai tindrà res a veure amb el pensament infermer. O sigui que, bueno, totalment volíem aclarir això.
Queda dit.
Totalment.
Moltes gràcies,
Glòria. Doncs moltes gràcies a tu.
Que vagi bé, que vagi bé, per la confiança. Bon dia.
Adéu, bon dia.
És la vicepresidenta del Col·legi d'Infermeres i Infermers de Catalunya, desmarcant-se del que s'havia comentat. Algun comentari, Tian?
No.
Val. Algú vol fer algun comentari? Però és que m'estan arribant per terra, Mari Gaire...
No.
Que em passen el...
té raó,
la que ha trucat, perquè hi ha moltes professions que porten bata blanca.
Sí. Sí, però...
El del concessionari del cotxe...
Perdona, però un cartell que es diu prou humiliacions a la sanitat pública, si es troba amb bata blanca...
No, home, evidentment, carai.
No sé.
No, però ell no es queixava només de... No, es queixava ja el cartell, per començar, de l'estigmatització del cartell.
No, però s'ha queixat que el programa hagi donat per sentat que és una infermera.
Podria ser una metgessa.
Podria ser una metgessa.
El que jo penso que, clar, el cartell ell té a veure amb la polèmica que hi ha hagut aquests dies sobre les declaracions del conseller, les urgències, sí, els passadissos...
Però el que és fort és que ha dit...
No
tenien coneixement d'aquesta manifestació. I això és una mica preocupant.
No tinc cap comentari a fer, Basté, només dir-te que és un, tot aquests temes que estem tractant avui generen com una excitació a la gent, perquè tu sí que tens aquest mòbil que treu fum, però el meu normalment no en treu tant,
i avui
sí.
Val. Susana Camps truca al programa, és infermera, és del grup d'infermeres d'urgència del Parc Taulí. Susana, bon dia.
Hola, bon dia.
És així, eh? No...
Sí.
Val. Em pots explicar la raó per qual has trucat al programa?
Bueno, perquè era per desmarcar-nos d'aquestes pancartes, que sí que és veritat que el dia 2, aquest dijous a les 6 hi ha una manifestació a Sabadell, amb la llegida d'un manifest de l'Ajuntament, però, bueno, amb el grup que tenim dels treballadors normals, ni comitè ni cap organització, hem vist les pancartes aquestes i, bueno, clar, tots ens hem estat comunicant dient que ens hem de desvincular d'aquestes pancartes que inciten a la violència i que sí que diguéssim que estan relacionades amb la lluita o la demanda que nosaltres estem fent, però que en cap cas estem d'acord amb les imatges que s'hi projecten de cap manera, vaja.
O sigui, esteu a favor de la manifestació, esteu a favor dels drets que, com a tal d'aquesta manifestació, us desmarqueu d'aquesta convocatòria concret i d'aquest cartell.
O sigui, de la convocatòria de la manifestació nosaltres anirem perquè som els principals, bueno, els que estem patint cada dia aquesta manera de treballar i aquestes retallades i tot, però que el que és la pancarta, nosaltres anirem amb una pancarta, però que en cap cas hi ha cap imatge que inciti a la violència, perquè no és el que volem. No volem crear ni cap guerra ni res, només volem parlar i trobar solucions.
Val, per tant, és que és el camí del mig, és a dir, esteu a favor de la reivindicació, que per cert, és molt important que diguem una cosa, perquè una cosa és el cartell en si i que us desmarqueu i tal, i una altra és que anireu a la manifestació. I per tant, vull preguntar, Susana, deies, hem parlat amb el conseller sobre la situació del Taulí, i per tant m'agradaria preguntar-te què reivindiqueu des del Taulí i aprofitar els micròfons de RAC1 per demanar els motius pels quals, més enllà del cartell, hi ha aquesta manifestació i aquesta convocatòria.
Bueno, jo vaig tenir l'oportunitat divendres passat d'estar en aquesta reunió que el senyor Comín va fer pel tema de les declaracions que havia fet sobre les infermeres desafortunades, i bueno, vam estar parlant, jo li vaig llegir una nota de lo que demanàvem, no? De que, bueno, estem en una situació de sobresaturació, l'hospital es fa petit, és veritat que la població que atenem és molt gran per l'estructura que tenim. Sí que és veritat que sabem que hi ha que no és qüestió de temps ni d'allà i que tot no es pot crear de cop, no? Que hi ha un tema de diners, hi ha un tema estructural, però bueno, una mica el que volem és una manera de organitzar-ho d'alguna manera que es pugui atendre dignament, no? Perquè entre que l'espai es fa petit i bueno, et podria explicar mil coses de com a vegades estan o intentem que la gent estigui bé, però tot i així no ho aconseguim perquè estem col·lapsadíssims. Sí que, i que no és una cosa d'ara epidèmia de la grip, és una cosa que ja portem anys, que segurament ve donat per totes les retallades que hi ha hagut en aquests 4 anys, però bueno, clar que ho estem patint. I nosaltres no és que vulguem fer cap guerra, només volem trobar una solució i que tots estiguem bé, nosaltres, els pacients, tothom.
Subscrivint tot plegat. Susana, moltes gràcies.
Sí. Anem vale, moltes gràcies.
Per vale, adéu. 10 i 23 gràcies. Minuts. Un moment i de seguida acabem la tertúlia aquesta moguda que hem tingut avui.
Si no tries bé l'assegurança, pots tenir una experiència dolenta.
Esperi.
En canvi, amb l'assegurança d'Alarm Mapfre tindràs la millor experiència, ara amb el 25% de descompte. Truca al 902-110-111.
La teva millor experiència només amb Mapfre.
Consulta'n les condicions a mapfre.es. Mapfre, col·laborador de la Can, port de sortida de la Volta al Món a vela.
T'estimo, Cuca.
I jo a tu, Cucatona.
Ets el meu patxarratet.
I la meva patxarratet.
Sant Valentí ens fa perdre el cap, també a nosaltres. Per això, si vens a Los Flechados d'Opel, et donem fins a 4.000 euros d'estalvi en el teu nou Opel. Perquè estem enamorats dels nostres cotxes. Visita el teu concessionari i no et perdis aquesta oportunitat. Només fins al 18 de febrer. Consulta les condicions a opel.es.
I dius que aquesta casa és a 10 minuts del centre?
Sí, si fa o no fa.
Així doncs, segons la teva manera de calcular temps i distància, la lluna és amb prou feines a una hora, no?
Ja, però és que té jardí i és tan bufó.
Costa molt trobar la casa dels teus somnis. Per això traiem les condicions de la teva hipoteca només per tenir la teva nòmina domiciliada i res més. Bankia. Consulta les condicions a les oficines Bankia o a Bankia.es.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Són aquí, però per molt poc temps. Tenim un munt de destinacions amb descomptes molt bons. I tu hauràs de ser ràpid. Corre a les nostres oficines i converteix-te en un caçavoltes. Perquè en 5 dies volen les ofertes. Vine i atrapa la teva, que les voltes donen molta vida. Natàlia Viatges.
Hola, Eva. Has vist que la veïna del davant ha posat en venda la casa? Tu saps si és pel robatori?
Sí, tenen por de viure en aquesta casa i han decidit posar-la a la venda. Crec que marxen a viure a un altre barri.
Protegeix el que és més important amb Securitas Direct, l'única alarma amb detecció anticipada que detecta el lladre abans que entri. Truca ara al 900 44 45 46. Més informació a securitasdirect.es.
Reenamora't amb l'edició especial de Sant Valentí del cupó diari de l'11. Entra a cuponespecialsantvalentin.es i participa en el sorteig de packs d'experiències per dues persones especialment dissenyades per aquesta ocasió. Recorda't que, amb el teu cupó, 55 premis de 35.000 euros t'esperen. Cupó diari de l'11. Bon Sant Valentí. Bases depositades davant de notari.
U3. 13. Dilluns. Febrer. Direu...
Però què és això?
Tots som RAC.
El perquè de tot plegat.
Dilluns 13, he sentit. Què passa dilluns 13? Aquí la ràdio. En fi, aviam. 3 minuts i arribem a 2:15 del matí. Aviam. Que consti que estem buscant algú d'endavant, si vol dir alguna cosa, eh? O sigui, no, per de moment, no hi ha resposta, de moment. És a dir, que una cosa és el que passi en el programa. És a dir, aquí ha passat que de cop i volta han aparegut uns cartells, i a partir dels cartells uns tuits, a partir dels tuits un conseller, a partir de les paraules d'un conseller i dels cartells ha aparegut la vicepresidència del Col·legi d'Infermers, infermeres, després ha aparegut una de les infermeres del Partoli de Sabadell, que s'organitza aquesta manifestació, evidentment ens queda una de les potes que volem escoltar, que ens agradaria, aviam si és possible, i si és, tenim una hora i mitja més de programa, i si no, demà, cap problema. Anem a acabar.
Estava mirant perquè... Sí que... Hi ha una resposta, no, que hi ha una resposta a Twitter d'endavant al president de la Generalitat que diu: a nosaltres ens fa molta més vergonya això, no és un dibuix, és la realitat i és culpa i responsabilitat vostra. I és una senyora amb un llit en un passadís de l'hospital. Ja està.
Va. Bé, anem a acabar amb el Tian Riba trepitjant l'ull de poll.
Sí, t'he de dir, Basté, que és més fàcil parlar del procés que de tot això, que tot això ho has fet molt complicat avui, eh?
No, m'ho dius que m'ho explica.
A veure... Hòstia, però molt.
No és culpa del Jofre. Jo estava molt tranquil aquí parlant de...
Sí, que el Jofre és el que ha passat als cartells, home, és el responsable
el
a la sombra.
Els cartells, els tuits, tot aquí. Mira, mira.
Quan parlarem del procés?
Com?
Res. No, dic, la regidora Fàtima Talepa ahir denunciava insults racistes. Avui la veïna Llorena diu que no, que va ser un conflicte de trànsit. Poden ser veritat les dues coses? Potser sí, no ho sé. Una part de la CUP fa un cartell en què es pega el conseller de Salut. Pot ser una equivocació el cartell i pot estar malament la gestió de Comín? Potser sí, perquè després hem començat a aparèixer el col·lectiu d'infermeres fent una revolta contra el cartell mateix i alhora també contra el conseller Comín. Deixa'm dir que soc molt del col·lectiu d'infermeres i d'infermers. 1-1. Toni Soler, com a badaloní que no viu ara a Badalona, ens ha descrit la ciutat gairebé com un laboratori del país. Una mica allò d'Aragón és nuestro Ohio. Si mires el que passa a Badalona, pots extrapolar les diferents realitats de Catalunya. I eufemístic, perquè li has dit exuberant a Xavier García Albiol, que fes una descripció exuberant. Hi ha hagut un moment que Toni Soler ha començat a passar pàgines del diari de manera exuberant, també. I l'hem hagut d'avisar i de tallar el micro perquè el pobre Nieto s'estava estirant els cabells aquests tan magnífics. Andrea Mármol, la millennial, s'ha begut un litre de cafè. Ha arribat aquí i encara li dura, eh? Si porta una quantitat de cafè que... En fi, no sé si tens son, però avui no t'ho dormiràs. I, a part d'això, ha fet una crida al llenguatge políticament correcte. Ha dit que el llenguatge és molt important i que hem de vigilar molt amb el llenguatge. Un aclariment, Andrea, a la ràdio has tingut una confusió, no hi ha espectadors, hi ha, efectivament, oients, no? Serien els espectadors, sí. En principi la ràdio encara no es veu. La Vives també ha fet un comentari sobre això, perquè has parlat de l'anotació que ha fet avui una col·laboradora, en Sagra, l'Elisenda Roca.
Sí, l'Elisenda Roca,
no pot ser una anotació per la ràdio.
És que no sabia com dir-li,
llavors. Diem píndoles,
píndola.
I enrocada, se t'ha posat al cap durant tot el matí, entre cella i cella, que el cartell d'endavant és un cop. I amb això t'has quedat i t'has renyat el conseller de Salut i has renyat els tertulians.
Una altra mirada, no, també? Una altra mirada, no?
Mira, Sánchez podria sonar.
El cartell.
Espera'm, còmics. Que ens ho digui Sánchez demà, que desempati.
Haguéssim tingut, jo crec, alguns contrapunts.
I el Quico Sellés mereix un comentari. És que jo, Quico, no puc explicar el que m'has explicat. Jo anava a dir, abans que m'expliquessis això, anava a dir que ets el petit Quico en el sentit del pequeño Nicolás, perquè aquí es parla de qualsevol cosa de política catalana i el Quico hi ha estat. O sigui, sí. Parlem de Badalona i ell ha estat al ple, i ha estat pagat, i no sé què. Però puc fer un petit apunt?
Sí, home, sí.
Té una perruca, Quico Sellés.
Com que té una perruca?
Té una perruca.
Home, tio, no entens...
Ja està, només ho deixo aquí.
Xa-xan.
Ho deixo aquí.
No, no només una.
No només una.
El hombre de las mil caras.
Jo deixo aquí. Bé, artistes convidats. Marc Martínez Amat, que...
És dels periodistes de com diria el Nacho Sanusa, d'antanyo.
D'antanyo. És d'antanyo.
És d'aquells de...
És d'antanyo.
Ara me recordo un fotògraf del periòdico que va entrar un dia a l'habitació del Maradona a la clínica Cepillo vestit d'infermer. Anava d'infermer perquè era infermer, no era metge ni res. El vestit d'infermer va agafar i va entrar dins de la clínica Cepillo, pam, 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 va pujar, vestit de blanc i tal, amb la càmera amagada, i va entrar a l'habitació de Maradona.
Va fer el retrato?
Sí. Gran, gran fotògraf, Joan Vilaprinyó.
Molt bé. Era l'hepatitis o era la lesió de...
Crec que era, no sé, l'hepatitis, no sé, no recordo, no recordo.
Bé, i també d'artistes convidats, Marc Martínez Amat, que ens ha portat aquesta exclusiva del nou sistema informàtic de la Hisenda Catalana. Jo crec que s'hi ha submergit tant en la notícia que ell estava dins del sistema informàtic, perquè sonava com si estigués a dins. Ell ha dit que sabia... No, ha dit que hem passat de l'Alcatel a l'iPhone, jo crec que estava dins d'un Alcatel. Encara no estava ben bé dins del sistema informàtic Espriu. Després hem tingut el conseller Comín, que considera que ho fa bé, perquè si el critiquen esquerra, dreta i amunt i avall, doncs i si ell està al mig és que ho està fent bé. I la vicepresidenta del Col·legi d'Infermeres, Glòria Jordan, que s'ha desmarcat del cartell aquest dichós del qual hem estat parlant durant tot el matí, també la Susana Camps, infermera del Taulí, amb el mateix discurs. Jordi Basté, comediant, hi ha hagut un moment molt simpàtic en què has dit tinc uns cartells per aquí, ara no els trobo. I hem de dir als oients que no són de paper els cartells que buscava Jordi Basté, perquè els tenies a l'iPhone.
Sí.
I els buscaves en paper, però hi ha hagut un moment que jo m'ho he cregut. Hòstia, els tinc paper, ja, quina velocitat. No, no els tenim paper, els tenim l'iPhone, però el debat val exactament igual. I acabo amb dues frases que ens ha portat el gran Quico Sellés. Una de Toni Bolaño, que es veu que Toni Bolaño ha dit alguna vegada Esquerra és un partit d'expectatives electorals, però sobretot, em quedo amb la frase de Maragall, que no sé si és Pasqual o Ernest.
Pasqual.
Pasqual Maragall, que deia... més o menys, no em molesta que em diguin fill de puta, em molesta el rintintint amb què m'ho diuen.
Buenas, com esteu?
Hola, Nacho, què tal?
Aquest que diuen buenas, també.
Sí que es diu buenas.
Hola. Tot bé?
Bueno. Fatal.
Poco a poco. Aviam, avui, per cert, avui m'he posat... Quin color és aquest jersei que porto?
Bordeus.
Com quin col·legi?
No, però com el Gresol, com
no,
el Vieró...
Com el Vieró.
I ara aquesta setmana anirem cada dia amb aquest jersei. Amb solidaritat. Avui tenim un tuit que parla d'aquest assumpte, però a mi m'agradaria fer un extra, que m'ha fet molta gràcia. Només llegiré el tuit, perquè si haig de comentar el tuit em faries fora, perquè m'ha fet far riure molt. Un senyor que no sé qui és, que és un màster de Atrides, que diu, algú al tren està escoltant el Basté molt fort i molesta tant, o més, que si escoltés reggaeton. Aviam, el tuit de la tertúlia és un senyor, com sempre és el mateix, perquè és dels pocs que em fan gràcia, que es diu Josep Ruana, que diu, si no sabeu controlar els vostres fills als restaurants, com voleu que es comportin en un tren? I jo m'agradaria fer una reflexió molt curta d'això de la infància i dels nens. És a dir, jo tinc la teoria, em sembla que ho havia comentat l'any passat, que un nen quan neix una bèstia incontrolable. Si el nen porta la maldat dintre. Sí, per què et penses que els bategem? El nen se'l bateja per intentar foragitar el dimoni. El que passa és que, clar, costa, el dimoni es trepella i a vegades doncs, es queda allà esgarrapat i a vegades doncs, ens queda alguna cosa. Aviam, mira si són sinistres els nens, ara que parlem de batejar. Que quantes vegades surten al Nou Testament? Quatre, quatre. Si ara, si l'única vegada que m'ha vingut al cap és cada vegada que apareixen tenen algun encontronazo amb Jesucrist. Sí, allò famós, sí, allò famós. Deixeu que els infants... Ai, estic babós com el Rajoy, ara. Deixeu que els infants vinguin a mi, de l'Evangeli segons Sant Marc. Però, clar, és que saps què estaven fent, els infants? Estaven tocant els nassos en els apòstols. I els apòstols estaven renyant perquè és que són malparits. I Jesucrist, que evidentment és bondadós, doncs va dir, bueno, doncs que s'acostin un ratet. Però no apareixen més, eh? No surten per res. I el Hitchcock què deia? Nunca trabajes con niños ni con animales. Escolta, els nens per si són sinistres. I a més n'hi ha tot arreu. Al Viaró, a la Verneda, tot arreu. O sigui, catòlics, budistes, agnòstics... Escolta, i mira què passa amb els nens que són mal educats, que els dones un premi Nobel i no els van a recollir, perquè aquell el Dylan és un malcriat i va ser un nen, no? Escolta, a veure, és com anar per això que diu aquest noi dels restaurants, el senyor que voldrà, com voldrà acompanyar el risotto? Pues escolti, pues amb un borgonya del 88 i el nen un vas aigua i un orfidal. Això és el que hauríem de fer. Però escolta, ara parlant una mica en sèrio, el linxament que han rebut, l'escola a la xarxa, sempre les itxofes xarxes, perquè avui teniu una tertúlia la mar de maca i agradable, i les cony de xarxes us han esbiaixat el d'allò. Avui has demanat, avui tothom ha parlat, que si les infermeres, que si no sé què, i el dimoni s'ha expressat a través de les xarxes, perquè de moment no ha trucat ningú. El linxament que ha rebut l'escola ha sigut lamentable. Hi ha dos o tres professors del Violó, i ho vaig estar mirant, que pobres tios, s'han ficat a dintre Twitter a discutir amb tota la calanya, que dius, pobra gent, però escolta, és la brigada de la bilis, és que no volen ser etiquetats, però els primers que etiqueten són ells. Volen ser els abanderats a la diversitat. Però això sí, fet a mida. No, és que l'Opus és un lobby, diuen. Bueno, hombre, molt bé. No eren els socialistes amb els anys que van governar l'Ajuntament de Barcelona, no, que es anaven donant càrrecs entre ells, ni els mitjans de comunicació públics. Bueno, en fi. Ja estic, doncs, sí, sí. No, perquè tinc més coses al cap, no? Escolta, jo vaig estudiar... Callo, ja.
Sí, és que tinc una trucada.
Qui hi ha?
Un moment. Tem? Cabo.
Sí. No, ja està. Sí.
Va més, Dos quarts i mig d'onze. Es faltava una pota a la taula, que després de que ens hagin trucat aquí al programa diversos col·lectius, després d'escoltar la veu del conseller Comín, ens faltava la veu d'endavant. Isabel Vallet, què tal? Bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Hi ha molta polseguera a partir d'aquests dos cartells d'endavant o sant que, sobre aquesta manifestació demà al Parc Taulí, que ha creat ja, la primera reacció va ser la del president de la Generalitat, després de la consellera Munté, del conseller Romeva i també del propi conseller Comín. Què n'ha dit Isabel Vallet?
Bé, doncs de les reaccions he de dir que ens hagués agradat que aquestes reaccions tan furibundes haguessin arribat doncs en el moment de veure que fa mesos que hi ha centenars de pacients als passadissos dels hospitals catalans i que doncs, aquests pacients estan en una situació personal doncs, molt denigrant, en algunes ocasions esperant més de 24 hores per ser ateses, i que a nosaltres ens sembla que això sí que és banalitzar la violència, no reaccionar furibundament contra això.
Personalment li agrada el cartell? Li agrada a l'Isabel Vallet els dos cartells?
Vaja, jo crec que el cartell buscava trencar la normalitat del que està passant al voltant de la sanitat. És obvi que ha generat polèmica, perquè precisament buscava trencar la normalitat al voltant del que està passant en la sanitat, que són 7 anys de retallades, que són més de 1.200 llits tancats, que són més de 1.000 professionals de l'ICS acomiadats, que són més de 20 dies per a ser ateses en un centre d'atenció primària, o 150.000 persones en les llistes d'espera. Mm-hmm. Això és violència. Mm-hmm.
De totes maneres, han trucat al programa al Col·legi d'Infermeres per demanar que no es relacioni amb la violència del cartell.
Sí, bé, és que el cartell l'ha fet endavant, no sé, és la meva organització, i en tot cas el cartell, com dic, buscava precisament trencar la normalitat al voltant del que està passat. Em sembla bastant hipòcrita que aquesta reacció del govern no arribi després de veure la situació del col·lapse de les urgències tot aquest Nadal.
Sí, però no és només... Estem d'acord que també ha hagut una reacció del govern, però també ha hagut una reacció del Col·legi d'Infermeres i també del personal d'urgències del Taulí, que diu, nosaltres estem a favor de la reivindicació, estem en contra del que està passant en les urgències del Taulí, però ens desmarquem absolutament de la idea del cartell.
Clar, bueno, i estarà en tot el seu dret de fer-ho. Nosaltres el cartell l'hem fet com a organització i l'hem fet, diguéssim, des de l'autonomia del fet que dona ser una organització. No demanem que el signi ni el col·lectiu de professionals ni cap altra organització que no sigui la nostra, perquè l'ha fet la nostra i això ho entenc i ho respecte moltíssim. És més, respecto moltíssim la posició de les infermeres, perquè precisament són elles les que han estat patint no només les declaracions del conseller acusant-les de la situació de les urgències, sinó el fet de que el conseller no els demanés disculpes i a més es ratifiqués amb el fet de que els pacients als passadissos eren responsabilitat d'ells.
El que parlàvem, Isabel, bàsicament és que de la mateixa manera que aquí vam estar parlant un matí amb una tertúlia d'aquell desencertadíssim cartell d'un dels sindicats dels Mossos que deia "All perro flautes are bastard", el cuit de la qüestió era el tema de la violència. I ho dic perquè ho podíem preguntar d'una altra manera. És a dir, imagina't que en lloc de Toni Comín hi ha Anna Gabriel i en lloc d'endavant hi ha la Gerg. Què s'hagués dit?
Bueno, a mi em sembla que fer aquests paral·lelismes no va enlloc. És dir, si es vol desnaturalitzar el que vol dir el cartell, ho podem fer de mil milions de maneres. El que vol dir el cartell és molt clar. El que vol dir el cartell és que hi ha una situació d'humiliació a la sanitat catalana permanent que arriba després d'anys de retallades i d'anys de privatitzacions deliberades i anys de drenatge de recursos de la sanitat pública a la privada, que aquesta situació no és normal i que s'ha de denunciar ja, i que cridem a l'autoorganització de les treballadores i els treballadors, de les usuàries i en general de tota la gent, perquè això no segueixi passant, perquè no ens humilien més la sanitat pública. Crec que és obvi desnaturalitzar això, doncs ho podem fer de 50.000 maneres diferents.
Jo deia que és igual el que és de personal públic, un mosso que una infermera.
No sé, és que a mi em sembla que jo no entraré a fer aquests paral·lelismes, perquè crec que, sincerament, no tenen sentit. Comparar una infermera amb un mosso no té sentit, i comparar aquest cartell amb el que fa, bueno, amb el que parlaves d'un sindicat policial, no té sentit, no sé.
Uh-huh. Una última qüestió, Isabel. El conseller ha demanat la retirada del cartell. Us ho plantejareu o no?
No, endavant, o sigui, no retirarà el cartell.
Punt i final. Moltes gràcies, Isabel Vallet, per la referència per l'Ambracu. Gràcies.
Fins a vosaltres, ara. Bon dia.
19 minuts i les 11 en punt de matí. Ara, si acabem, ja tenim totes les potes tancades i per tant ja està.
Que sí, que ho has tancat al cercle.
Ja està. Ara ja podem parlar d'altres temes. Senyors i senyores, gràcies. Fins la setmana que ve. Bon dia.
Bon dia.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, sé on siguis.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Són al telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell. Sé on siguis.
El perquè de tot plegat.